universitària, sabem que, tinguis l'edat que tinguis, és perfecta per ser jove. Òptica i audiologia universitària. Per a joves d'un a 100 anys.
Bona nit, són 8:45.
No ho sé, amb Pep Tortos.
És dilluns 17 de juliol, en un moment en què es posa a debat el paper que han de tenir els moderadors en un cara a cara, en l'època dels fact-checkings i de la verificació de dades, és interessant veure el que ha passat avui a l'entrevista que ha fet Alberto Núñez Feijóo a Televisió Espanyola. Una entrevista incòmoda, en què la periodista Sílvia Inchaurruendo ha posat contra les cordes el líder del PP, rebatent alguns dels seus arguments. Hi ha dos moments destacats. El primer aquest, parlant sobre la revalorització de les pensions.
Nuestro partido nunca dejó de revalorizar las pensiones conforme al IPC.
No es correcto, señor Feijóo.
Es absolutamente correcto.
No lo hicieron ni en 2012, ni en 2013, ni en el año 2016.
Yo no sé de dónde saca usted eso. Se lo vuelvo a reiterar. Revise usted los datos.
No, mis datos son correctos, señor Feijóo. Ni en 2012, ni en 2013, ni en 2017.
Bien, pues como hay hemeroteca, usted va a comprobar lo que yo le digo y ya le digo, si yo estoy equivocado, le pido disculpas y si está usted, espero que lo digan en este programa.
Minuts més tard, Feijóo s'ha vist obligat a rectificar i acceptar que no tenia raó. Però la cosa no ha acabat aquí. Feijóo també s'ha enredat quan li han preguntat pel cas Pegasus. En el cara a cara amb Pedro Sánchez va dir que s'havia arxivat per falta de col·laboració del govern espanyol i la realitat és que va ser perquè Israel no s'hi va posar de cara. Avui ho justificava així.
Si yo leo un teletipo por la mañana o por la tarde que me dice eso, pues quizás debería de contrastar más teletipos, pero esto es lo que me dice un teletipo emitido por una agencia que probablemente, pues a lo mejor no estaba con exactitud. Pero lo cierto y verdad,
emitió,
lo cierto y verdad es que hay un presidente...
¿Me recuerda qué agencia lo emitió?
No, pero no recuerdo.
Doncs bé, a aquesta hora de la nit encara no sabem de quin teletip es tracta. De fet, avui des de la redacció hem fet l'exercici de buscar i rebuscar aquest teletip al qual es referia Feijóo i no existeix. Veurem si aquesta primera gran relliscada del líder del PP en campanya li passa factura. De moment, avui, l'últim dia en què es poden publicar enquestes, es manté el frec a frec entre blocs. Arrenca la setmana decisiva i encara està tot obert de cara a diumenge. Passen 3 minuts de 8:45 de la nit abans de sopar o de saber que... De seguida parlem de la campanya electoral, dels actes que tenim en dansa aquesta hora i de què marquen les enquestes l'últim dia que es poden publicar. Però abans, som a les portes d'un pic de calor que pot batre rècords a Catalunya. Demà s'espera que les temperatures toquin sostre a les zones on habitualment fa més calor, com ara el Pla de Lleida i la Catalunya Central, però també en zones on normalment els termòmetres no s'enfilen tant, com l'interior de les comarques de Girona, on s'espera que superin els 43 graus de temperatura. Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Demà serà el dia més calorós del que portem d'any?
Sí, sens dubte, perquè de fet fa demà just una setmana vam tenir ja temperatures de fins a 41 graus, però els 40 graus es van assolir bàsicament a les comarques de Lleida i demà els 40 graus es podran assolir en més sectors del país, ara concretarem, i a més se superaran aquests 41 graus. De fet, a gran part de l'interior de Catalunya ens veurem entre els 34 i els 38, 39 graus, però podrem arribar a màximes de 40 a 42 o 43 graus, tot el que és la Plana de Lleida, però també comarques com el Bages, Osona, l'Anoia i sectors de les comarques de Girona, Gironès, Pla de l'Estany, Garrotxa i Alt Empordà. De fet, l'Alt Empordà, sectors interiors de l'Alt Empordà, és on les temperatures poden enfilar-se més i ja veurem si no arribem als 44 graus en algun sector interior d'aquesta comarca. Recordem, els anteriors rècords de temperatura són de 43, els més alts, vaja, que tenim fins ara a Catalunya, 43,8 graus al Carràs, al juny, finals de juny del 2019, també en aquell episodi de calor, 43,6 a Artés, al Bages. Temperatures que demà es podrien superar Sempre parlem de comarques interiors, tot i que també Déu-n'hi-do cap al nord de la Costa Brava. En general, a la costa ens morem entre els 26 i els 30-32 graus. No s'enfilen tant aquí les temperatures, però la xafogó serà molt marcada arran de mar i també durant les hores nocturnes.
Estem parlant d'un pic de calor, no d'onada de calor, perquè bàsicament serà només demà, no?
Sí, tot i que dimarts continuarà fent molta, però ja afluixarà la calor de manera clara a gran part de Catalunya, sobretot al nord de les comarques de Girona, en aquests sectors on dèiem que demà s'enfilaran més, doncs dimecres continuarà fent-hi molta calor, però no tanta, i de fet dimecres fins i tot cap a la Vall de l'Ebre farà més calor que demà. La Vall de l'Ebre, un altre dels llocs on normalment tenim temperatures les més altes o les més altes del país, no és el lloc demà on farà més calor, aquí n'hi farà més de cara a dimecres. I després, de cara a dijous i a mesura que avanci la setmana, les temperatures aniran baixant, per tant no serà una onada prolongada de calor, sortosament, sinó que serà aquest pic. Remarcar també que demà, al final del dia, arribaran alguns ruixats que almenys refrescaran una mica, però bàsicament cap al nord de les comarques de Lleida, bàsicament al Pirineu Occidental.
Gràcies, Abel, bona nit.
Fins ara, bona nit.
El cas és que Protecció Civil ha activat el pla ProSicat per calor molt intensa a partir de demà al matí de forma generalitzada a tot el territori. A més, el Servei Meteorològic de Catalunya també ha emès un avís de calor nocturna intensa, un episodi que s'accentuarà encara més durant la matinada de dimarts a dimecres. Per això també Protecció Civil ha demanat als ajuntaments que habilitin llocs frescos i sales amb aire condicionat en cas que sigui necessari. Demanen, sobretot, tenir en compte les persones grans que no tenen suport familiar o que tenen pocs recursos. De tot plegat en parlarem en temps de tertúlia a partir de les 9 amb la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, per saber quins són els consells bàsics i les recomanacions principals. I les altes temperatures solen ser sinònim també de risc d'incendi, i de cara a demà els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa, el més alt de tots en alguns punts de l'Empordà, del Priorat i del Penedès. És per això que demà quedaran restringits els accessos als parcs naturals de l'Albera, al Cap de Creus, als aiguamolls de l'Empordà i la Serra del Montsant, per evitar que es puguin originar focs. Mentrestant, l'incendi de La Palma a les Illes Canàries evoluciona favorablement, tot i que continua descontrolat. Ja han cremat 3.500 hectàrees i per ara es mantenen actius 3 fronts. Passen 7 minuts de 9:15, la relliscada d'Alberto Núñez Feijóo amb les pensions, les últimes enquestes i l'amenaça del govern espanyol de portar el decret català de sequera al Constitucional marquen l'últim dilluns de campanya del 23J.
Diari de campanya. Dia 11.
Alberto Núñez Feijóo, que per cert ha acabat fa poca estona un acte de campanya a Barcelona. El PP ha desembarcat avui a Catalunya per intentar decantar la balança cap a la seva banda i fregar la majoria absoluta. Feijóo ha apel·lat a la butxaca dels catalans per mirar de convèncer-los. Ho ha dit des del Turó Parc de Barcelona, Arnau Mañé.
Sí, acte amb un miler de persones on Feijóo s'ha posat les mans al cap amb els impostos que paguen els catalans. El candidat del PP ho critica, però aplaudeix que passin per caixa.
Es el pueblo que tiene el impuesto de la renta más alto, el impuesto de patrimonio más alto, y después dicen que los catalanes no son espléndidos. Son ustedes el pueblo más espléndido de España. El más, el que más paga, el que más aporta.
Feijóo ha apostat un cop més pel que ell anomena bilingüisme cordial, sense explicar ben bé què vol dir, i s'ha emportat una gran ovació quan ha promès fer fora els ocupes en menys de 48 hores.
Això després que al matí Feijóo, ja ho hem sentit, s'ha ficat de peus a la galleda en l'entrevista a Televisió Espanyola quan ha assegurat que el PP sempre va actualitzar les pensions d'acord amb l'IPC. Després ho ha rectificat per Twitter, però el PP i Sumar hi han sucat pa. Els socialistes s'abraonen sobre Feijóo i li retreuen que continuï mentint sobre pensions, perquè ja ho va fer en el cara a cara d'ara fa una setmana i avui, diuen, hi ha tornat. El president espanyol està a punt d'intervenir en un míting a Osca. Anem cap allà, Jordi Armenteres.
Sí, Sánchez a punt d'arribar aquí des de Brussel·les. Ell mateix ja li ha demanat a Feijóo aquest migdia que deixi de mentir, perquè el PP va congelar pensions al 0,25% i va votar en contra del decret que torna a indexar les pensions amb l'IPC.
Yo creo que los pensionistas de nuestro país, los 10 millones de pensionistas de nuestro país, pero no solamente ellos, se merecen saber la verdad. Y la verdad es que el Partido Popular, cuando gobernó, no revalorizó las pensiones en esos años. Y la verdad es que ha votado sistemáticamente a lo largo de estos últimos años en contra de la revalorización de las pensiones conforme al IPC.
Això ho deia a Brussel·les, on ha abandonat la cimera que presidia per venir a aquest míting a Osca. D'aquí se'n torna cap a la capital de la Unió Europea perquè la cimera demà continua.
I Yolanda Díaz, que fa dies que acusa Feijóo de mentider, avui també carrega contra el líder dels populars per les seves declaracions sobre les pensions a Televisió Espanyola. Ho ha fet des de Pamplona. I ara també el Roger Perciba.
Sí, Díaz es referma en la idea que Feijóo basa la seva campanya en les mentides i des de Pamplona insisteix.
Desde aquí me dirijo al señor Feijóo. Rectifique, señor Feijóo, está mintiendo. Nunca subieron las pensiones por encima del IPC. Es mentira.
Díaz repta Feijóo que vagi al debat de dimecres i que digui la veritat sobre el seu programa econòmic. Ho ha dit al primer míting on ha coincidit amb la líder de Podem, Yone Belarra, que en el seu discurs no ha esmentat Díaz ni una sola vegada. Belarra, això sí, ha demanat el vot per la cap de llista per Pamplona, que és de Podem.
Tot i això, a Feijóo li ponen totes les enquestes, totes menys una, la del 6. Avui és l'últim dia que se'n poden publicar. La mitja dotzena que treuen els mitjans anticipen una victòria clara del PP. En canvi, la del Centre d'Investigacions Sociològiques continua anant a contracorrent. Comencem per l'oficial, que dona al PSOE un marge estret de victòria, Marc Martínez Amat.
Segons el CIS, els socialistes van per davant i aconseguirien un 32% del vot, mentre que el PP quedaria just per sota del 31%. A la pràctica, és un empat tècnic, perquè tots dos coincideixen dins del marge d'error. En tercer lloc, hi hauria Sumar amb el 15% de vots, per davant de Vox, que en tindria l'11%. El cinquè partit seria Esquerra, amb el 2% de vot, i Junts en tindria l'1,5%. L'enquesta es va fer a 9.000 persones la setmana passada. El treball de camp va començar el dia del cara a cara. I una altra dada que demostra l'estira i arronsa entre els dos grans partits espanyols és que, preguntant als qui ja han votat per correu, la victòria se l'endú Feijóo. L'han votat el 30% davant del 28% que ha elegit Sánchez.
I ben al contrari que el 6, tota la resta de sondejos que surten avui pronostiquen una victòria àmplia de Feijóo que tindria a tocar la majoria absoluta amb Vox. I no hi hauria majoria d'esquerres possible.
Les enquestes del País, El Mundo, l'ABC, El Periódico, El Confidencial, El Español i El Diario.es coincideixen a anticipar que el PP es dispararà i guanyarà còmodament amb entre 126 i 150 escons. El PSOE quedaria molt enrere, amb una desena d'escons menys cara, entre 100 i 110. També recularia Vox, que tot i això conservaria el tercer lloc, amb entre 29 i 48 diputats, i Sumar repetiria si fa no fa el resultat de Podem, rondant els 35 escons. L'enquesta del Mundo desgrana el resultat per demarcacions i preveu que a Catalunya el PSC guanyarà, però amb un marge molt just, amb 12 escons. Esquerra en tindria entre 8 i 10, Junts entre 7 i 9 i el PP entre 7 i 8.
Per cert que la número 2 de Vox al Congrés, Maria Ruiz, ha qualificat literalment que les persones trans són malalts crònics. En una trobada sobre igualtat organitzada per l'agència EFE, la política de Vox ha atacat d'aquesta manera la portaveu de Feminismes de Sumar, Elisabet Duval, que és una dona trans.
Nos preocupa muchísimo el futuro de estos niños, de estos menores y en general de cualquier persona que tome la decisión de hormonarse, de operarse y de que realmente se convierta en un enfermo crónico de por vida y además es irreversible.
No, usted sabe que yo empecé un tratamiento a los 14 años, me considera a mí una enferma crónica.
Pues no lo sé, usted sabrá, pero si tiene usted que medicarse constantemente, pues probablemente sí.
Per replicar les paraules de la política de Vox, Duval li ha recordat que diguin el que diguin els governs, l'Organització Mundial de la Salut no considera que la transexualitat sigui una malaltia. 3 minuts i 3 quarts de 9. A Catalunya, el tema que està marcant la campanya avui és l'amenaça del govern espanyol de portar al Constitucional el decret de sequera de la Generalitat. Segons fonts de la Moncloa, de moment no presentaran recurs, però hi deixen la porta oberta i avisen que la norma incompleix la legislació europea sobre quan i com es poden fer contractes d'emergència. Per això, reclamen a la Generalitat que modifiqui aquests punts. Pel govern, però, l'amenaça és clara, Marc Simón.
El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, qualifica d'estranyes i inaudites les decisions del govern espanyol i recorda la importància d'aquest tipus de polítiques per frenar la sequera davant l'actual situació d'excepcionalitat. A més, diu que el redactat del decret català contra la sequera és molt més fiable que el d'altres projectes similars fets a l'Estat. Per aquesta raó, no entén per què el PSOE hi posa impediments.
El nostre redactat encara és més garantista que complirem les condicions de la contractació per emergència que el d'altres disposicions de l'Estat. Per tant, no entenem el PSOE que juga a posar pals a les rodes a la implementació, a l'aplicació d'aquesta llei, que al final el que farà serà anar en detriment dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.
Per tot plegat, Mascort demana al govern espanyol que s'ho repensi i que no hi posi els jutges pel mig.
Esquerra considera una aberració extrema portar la llei de sequera al Constitucional en plena situació d'emergència. Els republicans acusen els socialistes de fer constantment la traveta a Catalunya amb decisions com aquestes. Ho ha dit fa uns minuts a l'acte central de campanya amb 1.200 persones a l'esplanada del Born de Barcelona amb la plana major del partit, en Pere Aragonès i Oriol Junqueras. Anem cap allà, Sergi Giró.
El president aragonès acusa els socialistes de jugar a dues bandes, a Catalunya acollant el govern de la Generalitat i a Madrid passant el ribot al Constitucional.
En la pitjor sequera del segle, mentre ens exigeixen el màxim des de l'oposició al Parlament de Catalunya, ens ho volen retallar al màxim des del Tribunal Constitucional. Doncs ja n'hi ha prou. No podem acceptar aquesta hipocresia política. perquè ells no volen servir dos amos. En tenen un que és l'estat espanyol.
Teresa Jordà, número 2 dels Republicans i exconsellera d'Acció Climàtica, acusa el PSOE de seguir els passos de PP i Vox amb decisions com aquesta.
Ens hi juguem tant que ens ho juguem absolutament tot. No només perquè tinguem el neofranquisme desacomplexat amb la directa, amb la sisena posada, que amenaça a petar-se la llengua del nostre país, sinó que tenim també davant un PSOE que contínuament fa la trabeta a Catalunya, com avui portar-nos al TC la llei de mesures extraordinàries per la sequera.
Jordà espera que el PSC, que va votar a favor de la llei al Parlament, faci rectificar els seus companys de Madrid.
També n'acaba de parlar Junts per Catalunya des de Lleida. El secretari general Jordi Turull acusa el govern espanyol d'abusar del Constitucional.
Es dediquen a bloquejar tot allò que nosaltres fem des de Catalunya. Fan un ús i abús del Tribunal Constitucional i prou malament ho estan passant els pagesos, perquè avui ens enterem que els socialistes volen portar al Tribunal Constitucional la llei de la sequera. Aquesta gent defensarà Lleida? No. Aquesta gent el que defensen, i crec que la Meritxell Batet està molt sincera, voteu socialista per salvar Pedro Sánchez.
Per la seva banda, Salvador Illa demana no buscar a treus peus el possible recurs contra el decret de sequera. El líder del PSC assegura que no té cap intenció política, sinó que és un tema absolutament tècnic. Sílvia Solanes.
Ella diu que es fa per assegurar-se que el decret compleix les normatives europees i que no és ni de bon tros el primer cop.
Fixi's que aquest mandat, en més de 20 ocasions, aquest procediment ha servit per clarificar i per evitar justament portar lleis al Tribunal Constitucional. Pràcticament no se n'ha portat cap. No? S'obre un camí tècnic, tècnicament s'obre un camí de diàleg. Els altres tenen interès sempre en exagerar aquestes coses. Nosaltres tenim interès en resoldre-les, no en exagerar-les. No? I estic segur que és el que passarà aquesta vegada.
I ha afegit que el que vol el PSC és justament seguir pel camí del diàleg, no com altres.
I el PDeCAT reclama que els partits no busquin rèdit electoral de la sequera. Davant la polèmica, el candidat per Barcelona, Roger Montañola, lamenta que les iniciatives del Parlament sempre acabin judicialitzades i fa una crida al consens polític per afrontar el problema que afecta, diu, tota la ciutadania. Joel Penya.
Montañola admet que aquests episodis extrems, com és el cas de la sequera, cada vegada seran més freqüents i per això demana a tots els partits que remin en la mateixa direcció. Creu que en polèmiques com la d'avui, uns i altres busquen rescabots i apunta que s'hauria de tornar al consens que hi va haver a l'inici de la pandèmia.
Malauradament, els ciutadans ens hem de començar a adaptar a tots els episodis extrems, entre els quals la sequera, i nosaltres el que sí que farem és no fer politiquets de qüestions que són fonamentals. Recordo la pandèmia, en els seus inicis va haver-hi un moment la qual la política va ser capaç de prioritzar allò que és un problema, allò que dona vots al partit. No?
Tot i això, Montañola també lamenta que, segons ell, cada iniciativa del Parlament acabi al Tribunal Constitucional.
I paral·lelament al decret de sequera, tot això, Esquerra i la CUP avisen del perill de Vox després de l'incident que va protagonitzar ahir Ignacio Garriga a Badalona. El líder ultra a Catalunya va encarar-se amb un grup de manifestants independentistes i LGTBI que protestaven a prop del seu acte. L'Esquerra independentista creu que Vox va mostrar ahir la seva verdadera cara. El líder d'Esquerra, Gabriel Rufián, i el cap de llista CUPaire, Albert Botran, denuncien que el comportament violent no és un fet puntual. De fet, posen l'exemple de situacions semblants al Congrés o a les actuacions de Desocupa.
Totes les dones del nostre grup parlamentari han estat insultades greument per diputats de Vox. Greument. La imatge que vam veure a la Tria de Badalona podia haver estat al Congrés cada setmana. I nosaltres el que volem és guanyar aquesta gent a les urnes i al faristol.
Aquesta divisió del treball que habitualment tenen entre Vox i Desocupa, ahir ben bé Vox es va convertir en aquesta banda de matons que intenten camuflar però que realment són.
Alerten que si Vox surt reforçat del 23 de juliol, aquestes actituds s'intensificaran. Ara falten 6 dies per les eleccions. Passen 3 minuts de 3 quarts de 9. SEAT invertirà 300 milions d'euros en una nova fàbrica a Martorell per fabricar bateries elèctriques. Amb aquest moviment, la companyia té previst donar feina a més de 400 persones de forma directa i un centenar més de manera indirecta. Sergi Alemany.
L'equivalent a 9 camps de futbol és el que ocuparà la nova planta de SEAT a Martorell, que està previst que pugui iniciar l'activitat el 2025. El president de SEAT, Wayne Griffiths, i el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, destaquen la bona sintonia entre l'automobilística i la Generalitat.
Hoy es un día muy importante porque damos un paso más en nuestro plan de electrificación. Estas instalaciones son fundamentales para nuestra compañía.
SEAT és un soci estratègic. És una excel·lent notícia des del punt de vista de garantir el futur de la companyia a casa nostra.
La nova planta serà connectada amb el taller on es fabricarà el model elèctric Cupra Raval.
I el calendari electoral continua accelerant anuncis de millores a Rodalies. Si la setmana passada el govern espanyol va anunciar el desdoblament de l'R3 entre Mollet i Parets del Vallès, avui la promesa és el desdoblament del tram entre la Garriga i Centelles, a la mateixa línia. Víctor Cullell.
Es tracta d'una reivindicació històrica de fa gairebé 50 anys. De fet, segons bona part dels experts, l'R3 és la línia que ofereix el pitjor servei de Rodalies. Això provoca el fet de circular per via única entre Vic i Barcelona. Amb els primers estudis que ara vol encarregar l'Estat, la previsió és tenir desdoblada la línia l'any 2030.
Per cert, encara vinculat amb la mobilitat, avui la consellera de Territori, Esther Capella, ha exigit a Madrid poder iniciar les obres de la Nacional 260 al seu pas per Lleida. Perquè això sigui possible, cal que abans la Generalitat rebi la transferència dels 260 milions d'euros procedents de l'Estat. Passen 5 minuts de 3 quarts de 9 i des de l'exterior, des de Rússia, arriba una decisió que pot tenir conseqüències a la butxaca dels consumidors. Concretament, pot desembocar en una crisi alimentària mundial. El Kremlin ha suspès l'acord que permetia exportar cereals d'Ucraïna a través del Mar Negre, una mesura que va entrar en vigor ara fa un any en plena invasió russa per evitar un daltabaix global i que fins ara s'havia anat prorrogant diverses vegades. Amb l'acord suspès, però, tornarà a pujar el preu dels cereals i d'altres aliments bàsics, com l'oli d'oliva, el pa o la pasta.
Tot perquè, segons el Kremlin, Kiev no està complint la seva part del tracte, sense donar més explicacions. Era un acord molt important per mantenir estables el preu de molts aliments que s'havia mantingut des del juliol de l'any passat. De fet, les Nacions Unides avisen que aquesta suspensió és un cop dur per les persones amb menys recursos, ho ha dit el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres.
Lamento profundament la decisió que ha pres la Federació Russa per acabar els acords de la iniciativa del Mar Negre. Han assegurat un transport segur de prop de 32 milions de menjar des dels ports d'Ucraïna, alleujant la fam d'alguns dels indrets més complicats del món, incloent l'Afganistan, la Banya de l'Àfrica i el Iemen.
L'acord fins ara havia servit per pal·liar els efectes de la guerra i per desbloquejar l'arribada dels cereals procedents dels ports ucraïnesos. Per exemple, el preu del blat i del blat de moro havia baixat un 14 i un 23% respectivament.
I de tornada a casa nostra, el Passeig de Gràcia es manté un any més com el carrer de Barcelona amb els lloguers comercials més cars de tota la ciutat.
EAE Business School us ofereix aquest espai.
Un local de 100 metres quadrats al Passeig de Gràcia pot arribar a costar gairebé 35.000 euros al mes.
Ho diu un estudi de la immobiliària Forcadell, que situa el preu d'una mensualitat de lloguer per un negoci en aquest carrer, al Passeig de Gràcia, entre 25.000 i els 34.500 euros. Per darrere se situa el Portal de l'Àngel, on regentar un local de 100 metres quadrats costa entre 24.000 i 33.000 euros al mes, i en tercer lloc se situa el carrer Palai, amb uns preus entre 14.000 i 18.000 euros.
Si vols canviar de vida i estudiar en una business school que lidera els rànquings, o canviar un pla de desenvolupament personalitzat, flexible i amb una xarxa de contactes potent, Work to Change. Entra a eaebarcelona.com i comença el canvi en una escola de negocis creativa, acollidora i innovadora. EAE Business School. We make it happen.
3:15, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home a mans del seu fill a Vilafant, a l'Alt Empordà. La policia ha detingut el jove, que s'ha trinxerat en un primer moment després de matar a ganivetades el seu pare. L'arrestat té antecedents psiquiàtrics i fa mesos estava ingressat per un trastorn mental. Girona, Barberà, Julba.
Unes hores abans del crim, la policia ja havia anat al pis que compartien el pare i el fill perquè l'arrestat cridava i estava alterat. Després, durant la matinada, per causes que no se saben, el pare i el fill han discutit. A la discussió, el jove hauria atacat el pare almenys amb un ganivet al llindar de la cuina i al passadís. Els veïns han avisat els serveis d'emergències arran dels crits que sentien. En aquell moment, al pis també hi havia un germà de la víctima. L'agressor, després dels fets, s'ha tancat al lavabo i s'hi ha trinxerat fins que han tornat a arribar els Mossos. S'ha entregat i els agents l'han detingut. Els Mossos han trobat el cos sense vida de l'home, imam de Roses, de 50 anys. A l'espera dels resultats, la víctima tenia una punyalada a la zona del coll i altres ferides a la part superior de l'espatlla. La víctima vivia al pis amb la seva dona i tres fills menors que no eren al domicili aquesta nit. El jove de 22 anys té antecedents psiquiàtrics i havia estat ingressat fa pocs mesos per un trastorn mental. Els agents han trobat al lavabo un ganivet i un tornavís i estan recollint proves per saber les causes del crim.
I a Barcelona, avui ha començat el judici a l'home acusat de cometre tres assassinats en només una hora pels carrers de Ciutat Vella, ara fa 3 anys. La fiscalia assegura que hi ha imatges de càmeres de seguretat i testimonis que el van veure i a més el van detenir amb el ganivet a la mà després de l'últim crim, quan va matar un funcionari de l'Ajuntament a prop de la plaça Sant Jaume. La defensa, però, apostarà per l'absolució. Benet Íñigo.
L'exposició inicial del fiscal ha volgut deixar clar al jurat que la quantitat de prova és contundent i que si demana condemna per assassinat és perquè en cap cas es pot considerar un accident. Tot i això, ha retirat la petició de presó permanent revisable. El criteri fixat pel Suprem diu és que si no té antecedents s'ha de descartar. Ara bé, li demana 95 anys de presó per 3 morts, incendi, robatori i lesions. L'advocada, però, creu que podrà rebatre i com a mínim fer dubtar els membres del jurat.
Jo l'acuso a este senyor de delitos de asesinato. Y además lo hizo de una manera tan absolutamente brutal e inhumana que le causó un sufrimiento innecesario totalmente para matar.
No puedo negar una defunción porque está. Las tres personas están muertas. Mi función va a ser demostrarles a ustedes ninguna de las acciones que pudiera haber cometido el señor Musetesco haya podido causar la defunción.
El judici s'allargarà fins dimarts que ve i l'acusat, que des de llavors està tancat en presó preventiva, serà l'últim a declarar.
I encara en plana de successos, els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió homòfoba a Igualada.
Va passar divendres passat a l'estació de trens de la ciutat. Un grup de joves va insultar un noi que duia una bandera amb els colors de l'Arc de Sant Martí i també li van llançar una llauna de beguda. La víctima ho va denunciar dissabte a la comissaria dels Mossos i ara la policia ha obert una investigació per detenir els agressors.
Un assaig clínic ha demostrat que el medicament donanemab alenteix significativament l'empitjorament dels pacients que tenen Alzheimer. És un medicament que pot marcar una nova etapa en l'avenç científic de la malaltia perquè endarrereix el deteriorament cognitiu en un terç de les persones. Són resultats molt esperançadors, però en cap cas es tractaria d'una cura.
L'estudi publicat per la farmacèutica Eli Lilly a la revista científica JAMA Neurology analitza la creació d'aquest fàrmac que conté anticossos que ajuden els malalts en les primeres etapes de la malaltia. L'empresa avisa que, de moment, el tractament comporta certs riscos. Un terç dels pacients que es van sotmetre a l'assaig clínic van patir inflamació cerebral, un efecte secundari que, això sí, en la majoria dels casos es va resoldre sense complicacions mèdiques. El medicament només funciona en malalts d'Alzheimer, no en altres tipus de demència, i l'estudi es va fer amb quasi 2.000 voluntaris d'entre 60 i 85 anys.
I encara en matèria sanitària, més de la meitat de la població no es vacuna de les dosis de reforç del tètanus i la diftèria. És el que mostren les dades del Departament de Salut a les quals ha tingut accés RAC1. Salut insisteix que és important tenir la cartilla de vacunacions al dia, sobretot pel que fa al tètanus, Pol Prats.
En el cas del tètanus no existeix la immunitat de grup, això vol dir que la vacuna només protegeix la persona que se la punxa. Les vacunes del tètanus i la diftèria tenen dues dosis de record, una als 40 anys i l'altra als 65. La cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, Anna Vilella, ha explicat a RAC1 per què és important posar-se-les.
Interessa mantenir aquesta immunitat del tètanus perquè caigudes ens en fem, cremades en fem i, per tant, és veritat que la incidència és molt baixa, però és molt baixa perquè la gent està vacunada.
Sempre que hi ha risc d'haver-se infectat del tètanus, per exemple, en un accident, tots els metges administren la vacuna.
I l'Hospital Vall d'Hebron alerta que les incontinències fecals i urinàries empitjoren durant l'estiu. És per això que recomanen a les persones afectades que no ho deixin passar i que vagin al metge de seguida.
La incontinència està envoltada de tabús i això afecta directament als pacients. La majoria senten vergonya i n'hi ha molts que opten per no explicar-ho. La metgessa del Servei d'Urologia de la Vall d'Hebron, la doctora Marta Llué, assenyala que hi ha tractament per gairebé tots els casos.
Depenent de quina incontinència tinguin, el tractament serà una o altra. Pot ser des de mesures de canvi d'estil de vida, doncs beure menys, canviar el tipus de beguda o prendre potser algun fàrmac o inclús algunes cirurgies per algunes incontinències. La majoria sí que hi ha un tractament dirigit per ells que s'hi pot millorar molt la qualitat de vida.
També afegeix que després de l'estiu hi acostuma a haver un repunt de casos.
3 minuts per les 9, el Departament d'Educació assumirà la responsabilitat legal dels projectes lingüístics de les escoles i els instituts, una responsabilitat que fins ara tenien les direccions dels centres. Així ho preveu el decret que prepara el govern que vol blindar la immersió lingüística. La consellera Anna Simó ha anunciat que es començarà a desplegar la norma en els propers mesos.
A banda, al decret se li sumaran 9 mesures més per fomentar l'ús del català. Simó l'ha presentat aquest matí, després que el mes passat ja l'anunciés al Parlament i que, de fet, estigués sobre la taula des del 2009. La consellera ha aprofitat per recordar que faran tot el possible per aturar el retrocés del català.
Aquesta consellera i el govern no permetrem el retrocés de drets lingüístics a Catalunya, perquè estan intrínsecament lligats als drets socials i al model de país que volem.
A més de protegir les direccions dels centres, el govern ha anunciat plans per millorar l'expressió oral a les escoles o un increment dels recursos per l'alumnat nouvingut. D'altra banda, també confirma que els professors hauran de tenir el nivell de C2 de català a partir del curs 2025-2026.
I a Tarragona, avui han reobert la meitat de les dutxes i rentapeus de les platges per per poder fer front a la forta calor, una reobertura que arriba tot i la falta de pluges i les restriccions per la sequera. Des de Tarragona, Esteve Giral.
Sí, tot i la persistència de la sequera, el nou ajuntament del PSC ha deixat en paper mullat la decisió de l'anterior govern municipal, amb Esquerra al capdavant, de tancar totes les aixetes de les platges per reduir el consum d'aigua. El nou ajuntament assegura que així, obrint la meitat de les dutxes i rentapeus, es pot mantenir un equilibri entre la situació de forta calor, l'estalvi per la sequera i el benestar dels banyistes. S'ha presentat també avui el mapa dels refugis climàtics, a més de 40 espais exteriors i interiors, on hi ha des de parcs a centres cívics, instal·lacions esportives o biblioteques.
Mig minut i seran les 9. Amics, coneguts i admiradors de Francisco Ibáñez li han dit avui l'últim adeu en el comiat del Ninotaire. El pare de Mortadelo i Filemó, mort dissabte als 87 anys, va estar treballant fins l'últim dia i va deixar un llibre sobre els Jocs Olímpics de París per acabar, Maria Cusó.
Ho ha explicat qui va ser el seu editor durant més de 25 anys, Manuel de Cos, aquest matí al Món a RAC1. De Cos ha dit que els últims dies Ibáñez estava treballant en un especial sobre els Jocs del 2024 i ha recordat que el dibuixant tenia clar que volia que els seus personatges continuessin vius després de la seva mort.
Ell sempre m'havia dit a mi, personalment, que ell no s'oposava en absolut que els seus personatges acabessin amb ells, que tingués una continuïtat com ha passat amb l'Astèrix. Ah, això ja depèn, evidentment, de conformar un equip, de la casa, però ell estava absolutament a favor amb la seva grandesa com a persona que tenia. Sí, sí.
L'editor ha explicat també que Ibáñez va ser un creador metòdic i que publicava una mitjana de 4 llibres l'any. De fet, ha reconegut que, degut a la seva magnitud, és pràcticament impossible aconseguir la col·lecció sencera de Mortadelo i Filemó.
L'actriu Montplans ja té el Premi Memorial Margarida Xirgo de Teatre.
Sempre he volgut escriure, sempre he volgut fer una història de 2 anys.
Plans ha rebut aquest vespre el reconeixement històric que des de fa 50 anys premia la millor actriu de la temporada teatral. L'actriu ha recollit el premi per la seva actuació al muntatge que escoltem, Cadires, que es va estrenar al Teatre Goya la temporada passada.
Un espectacle d'Albert Altarribas que és tota una reflexió sobre l'ofici i el fet de fer-se gran. Plans agraeix poder continuar dedicant-se al teatre després de tants anys de carrera. N'ha parlat aquest matí al Món a RAC1.
Home, jo agraeixo doncs a la vida, diguéssim. Jo que sé, agraeixo a tothom que ha format part de la meva vida teatral, que és molta la família teatral. Agraeixo a la meva família, per descomptat, perquè han aguantat carros i carretes. 40 anys fent una feina, no sempre és fàcil. No és que t'ajudin amb diners, però sí que t'han d'ajudar aguantant les emocions que puguis portar.
Plans va començar la seva carrera de la mà de La Cubana i de Goll de Gom. Ha protagonitzat desenes de muntatges i passarà a la història com una de les emblemàtiques tresines.
I posem música perquè els Amics de les Arts actuen avui al Nits de Barcelona.
Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc, vull entendre-ho, però no puc.
El trio fa parada a les 10 de la nit al Palau de Pedralbes, en plena gira d'estiu. Joan Enric Barceló, Ferran Piqué i Daniel Alegret reivindiquen la seva trajectòria amb un repertori en què repassaran alguns dels seus grans hits, com aquest Jean-Luc que ara sentim de fons. I a l'altra banda de la ciutat, el Poble Espanyol, hi actua Bastil.
But if you close your eyes,
els britànics, una de les bandes de referència de l'indie rock, aterren a Barcelona dins la programació del festival Alma. El concert comença d'aquí poca estona, 9:15. Passen 2 minuts de les 9 de la nit. Els esports, Pau Bonastre, bona nit.
Bona nit.
El Barça ha presentat avui Gundogan.
L'exjugador del Manchester City, anunciat des de feia dies, va aterrar dissabte a Barcelona i avui ha parlat per primer cop com a futbolista del Barça. Ilkay Gundogan, amb 32 anys, ve de guanyar una Champions amb el club anglès i manté l'exigència i l'ambició, ara sota les ordres de Xavi Hernández.
We still have a lot of potential in Europe.
Encara tenim molt potencial a Europa, a la Lliga de Campions, i volem arribar al més lluny possible, i crec que podem estar segurs que ho podrem fer, tot i que serà difícil. El repte sempre és gran, sobretot si tens la responsabilitat de ser jugador del Barça.
Especially if you have the responsibility to be a Barça player.
Gundogan començarà a entrenar demà amb els seus companys. També ho faran tots els internacionals que encara estaven de vacances. Qui no hi serà és Pablo Torre, que aquesta tarda ja no s'ha entrenat amb permís del club i està pendent de confirmar la seva sessió pel Girona.
I qui pot fer el camí de Girona a Barcelona és Oriol Romeu.
El migcampista ha passat la revisió mèdica a Barcelona aquest matí i ja no s'ha exercitat amb el Girona en el primer dia d'estada a la Vall d'en Bas. El seu fitxatge pel club blaugrana es podria fer oficial en les properes hores. D'aquesta manera, Romeu podria viatjar amb l'equip de Xavi ja dimecres, quan començarà la gira cap als Estats Units.
I en hoquei patins, la selecció espanyola debut a l'Europeu de Sant Sadurní d'Anoia.
Sí, en un partit que acaba de començar ara davant França, és la reedició de la final de l'últim europeu. La selecció espanyola l'integren 10 catalans i l'entrenador també és català, Guillem Cabestany. La competició s'allargarà fins diumenge a Sant Sadurní d'Anoia, fins dimecres fase de grups i a partir de llavors fase final.
I acabem amb bàsquet, ja tenim la convocatòria pel partit de la selecció catalana contra l'Argentina.
Amb noms destacats com Ricky Rubio, pendent de tenir el permís de la seva franquícia de l'NBA, Joel Parra, Pau Ribas o Pierre Oriola. El partit es disputarà dimarts de la setmana vinent a 8:45 a Manresa.
Gràcies, Pau, bona nit.
Bona nit.
Passen 4 minuts i mig de les 9 de la nit.
A RAC 1, no ho sé, amb Pep Tormos.
I a aquesta hora obrim tertúlia del no ho sé amb el Lluís Carrasco, publicista i especialista en màrqueting. Lluís, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Enric Sierra, director adjunt a La Vanguardia. Bona nit.
Bona nit.
Magda Gregori, cap de redacció i projectes de La Mira. Benvinguda,
hola,
bona nit.
Bona nit.
I la Isabel Lleuger, experta en relacions institucionals. Què tal? Bona nit.
Molt bona nit.
Què, com porteu la calor? És i serà sobretot demà el tema del dia. Ara ens ho deia l'Abel, que el tornem a tenir per aquí, Abel.
Bona nit. Bona nit.
No? Lluís la porta molt bé,
Sí, ens has d'explicar molt bé què és aquest aparell que portes.
Bueno, és un aparell que és un ventilador de coll.
Ventilador de coll?
Sí, te'l poses al voltant del coll, va traient aire, dura 15 hores, la veritat és que està molt bé, és una gran solució.
Carai.
Té un problema, i és que crea addicció, després no t'ho pots treure.
Ho hem comprovat i realment funciona,
Sí, sí, sí.
Ostres. Déu-n'hi-do.
Bueno, aquesta gent de màrqueting que inventa coses.
Sí. A veure, Abel, ens deies al principi del sumari que ja ens podem preparar de cara a demà perquè arriba aquest episodi de calor, serà intens, veurem si inèdit i acabem batent alguns rècords. Demà amb quines temperatures màximes ens podem arribar a trobar?
Mira, demà farà una setmana, de fet vam tenir aquell altre pic de calor que ja vam dir que no semblava que s'havien de batre rècords. Vam tenir temperatures de 40-41 graus a les comarques de Ponent, 41 la més alta a Lleida, Ciutat o Organyà, a l'Alt Urgell. Demà estem alerta de si es baten aquests rècords. Recordem els que tenim fins ara a Catalunya, els 43,8 graus que es van assolir a finals de juny del 2019 al Carràs, al Segrià, 43,6 en segona posició a Artés, al Bages, també en aquell episodi de finals de juny del 19, però també l'any passat vam tenir una primera quinzena d'agost marcada per les altíssimes temperatures, no va ser un pic de calor, en aquell cas va ser una onada molt prolongada, i es va arribar també 43,6 l'any passat a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, o 43 a Torroja del Priorat, a Falset, 42,9. Són valors que, a més, poden repetir i es podrien superar. Tot i així, sembla que comarques com la Ribera d'Ebre o el Priorat, que són zones on habitualment tenim també màxims de temperatura a Catalunya, no és els llocs on ha de fer més calor. Aquí sembla que n'hi farà més dimecres, pujant les temperatures cap a la Vall de l'Ebre i Priorat de cara a dimecres, però, en canvi, el que és Plana a Lleida, comarques de Ponent en general, perquè també pot passar doncs, cap a, com va passar dimarts passat, doncs, a algunes valls del Prepirineu, de l'Alt Urgell o del Solsonès, que ens acostem o que arribem als 40 graus, aquestes comarques de Lleida, però també comarques de la Catalunya Central, Bages, Osona, Anoia i interior de les comarques de Girona, ens podem moure entre els 40 i els 43 a temperatura màxima. Amb un afegit, que és l'Alt Empordà, interior de l'Alt Empordà, on podem tenir una màxima que s'acosti als 40 graus en zones interiors, insisteixo, d'aquesta comarca. Per tant, ja veurem si aquests 43,8 de màxima de l'any pas del 2019 o els 43,6 de l'any passat a Vinebre, a la Ribera d'Ebre,
no queden
superats. Ah, compte que estem parlant de comarques interiors, a la costa, tot i que farà molta xafogor i es poden superar una mica els 30 graus, no parem de temperatures tan altes.
Això serà demà. A partir de quina hora? Quins seran els moments més crítics?
Doncs mirem de pensar que a les 9-10 del matí ja hi haurà zones de l'interior del país que estarem a 32-33, abans del migdia arribant a 34-35 graus. Normalment, les temperatures més altes s'assoleixen entre les 12 del migdia i les 5 de la tarda. Especialment cap a les comarques de Lleida, les temperatures més altes solen assolir-se entre les 4 i les 5, quarts de 6. Per tant, atenció, perquè igualment abans d'aquesta hora ja podem arribar o acostar-nos les 40 a les comarques de Ponent. Però el que és interior de les comarques de Girona, com dèiem, a l'Empordà, però també sectors del Gironès, no tota la comarca, algunes zones del Gironès, de la Selva interior, també del Pla de l'Estany, de la Garrotxa, doncs ja a l'hora de dinar, 2, 3, 4 de la tarda, després de dinar, podem tenir aquestes temperatures que passin dels 40 graus. Molta precaució, perquè són valors excepcionalment alts, no habituals, i doncs, que poden provocar doncs, cops de calor, evitar exercici a aquestes hores, les hores centrals del dia. Són temperatures poc habituals.
De moment, això serà demà. Aquesta nit, nit de mal dormir?
Sí, de fet, ara mateix, m'ho mirava abans de venir cap a l'estudi, ja tenim temperatures ara més altes que ahir a aquesta hora, han pujat més avui, de fet, a gran part del país, les més altes 37, 38 en alguns sectors del Solsonès, per exemple, o de l'Alt Urgell, també de la Conca de Tremp, doncs això, partint de temperatures més altes a aquesta hora, i això ens fa pensar que la nit serà doncs, més temperada, mínimes que poden rondar els 25 graus de nou a la costa, i que pot costar que baixin dels 20 cap a les valls de, cap a l'interior del país, baixaran dels 20 a les valls del Pirineu, això sí, però bé, pot ser una nit de mal dormir i xafogós a la costa.
Amb aquest escenari que ara ens descrivia l'Abel, a les portes d'aquest pic de calor que s'espera de cara demà, saludem a aquesta hora la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler. Senyora Soler, bona nit.
Hola, molt bé.
Han activat l'alerta del pla Procicat per calor intensa. Això a la pràctica què significa?
Bé, el que fem activant el pla és donar aquest avís a tots els organismes i a tots els operatius doncs perquè estiguin alertes per aquesta pujada de temperatures que ja estem tenint, com ara comentava el vostre company, que esperem demà que facin aquest pic i que dimecres encara continuïn una mica. I llavors el que es fa és aquesta situació d'alerta, no? Estar pendent de que puguin haver doncs, afectacions a la població i per això tots els operatius i tots els assistents d'alguna manera doncs, que tinguin aquesta informació i aquest seguiment.
Repassem una mica consells bàsics. Quines són les recomanacions principals de cara a demà?
De cara a demà, amb la calor tan forta que tindrem, el més important és, sobretot, evitar aquesta temperatura alta, evitar, sobretot, la insolació. Si podem fer activitat fora de les hores centrals del dia, com ara comentava el vostre company, sobretot des de les 12 a les 5 de la tarda, que és quan s'espera les temperatures més altes, doncs si hem de fer alguna activitat i la podem fer fora d'aquestes hores i fer-la en hores més fresques, doncs fer-ho així. I continuar doncs, amb el nostre hàbit habitual, però vigilant, no?, d'estar en els espais més frescos, més atemperats, per poder evitar doncs, aquesta afectació que tingui la temperatura en el nostre cos.
Que ens ve el cap. Estem en ple mes de juliol, són dies, per exemple, de molts casals d'estiu que solen fer activitats a l'aire lliure. No sé si hi ha alguna indicació o recomanació en aquests casos.
Sí, sempre recomanacions. Els fem aquest recordatori. Aquest matí, per exemple, parlàvem amb la Direcció General de Joventut que estava fent aquest recordatori a totes les entitats, dient-los doncs, que aquesta nit, demà passat, tindrem aquestes temperatures altes i que, per tant, adecuïn les seves activitats en aquesta situació. No? Doncs, per exemple, si compten fer activitats que han d'estar molta estona fora l'exterior, amb el sol, doncs possiblement demà faran alguna altra activitat que els permeti estar en estances més no, que no siguin assolellades, no? Que els permeti més aprofitar les ombres, aprofitar espais més frescos. Això ja estem fent aquesta informació a tots els col·lectius perquè ho tinguin present i puguem adequar-nos al que demà ens espera d'aquesta calor.
Alguns ajuntaments han optat per obrir les piscines municipals en episodis així de pics de calor, fer-les gratuïtes. No sé si això es podria generalitzar a tot el país i que una mesura com aquesta, no sé si seria bo.
Depèn de les característiques i depèn de la situació. Aquí caldria mirar també quins són els equipaments, com són els aforaments, quina capacitat hi ha. Vull dir, és molt divers aquest aspecte. El que sí que recomano, i molts ajuntaments ho estan fent, és tenir alguna mena de refugis climàtics. No? Quan pensem en refugis climàtics, doncs el que sabem és que és bo que durant tot aquestes hores llargues de calor, doncs que mirem d'estar algunes hores en algun espai fresc perquè el nostre cos descansi, no?, d'aquesta calor. I, per tant, doncs, molts equipaments d'aquests que disposen d'aire condicionat o que són espais més frescos, doncs poden estar oberts i llavors la gent que ho necessiti doncs, pot acudir a aquests llocs per passar-hi unes estones. I aquest és el concepte que nosaltres es mantem sempre de refugis climàtics, que molts ajuntaments, dintre d'aquesta alerta que estem fent, doncs estan ja amb aquest seguiment i també ho posen en funcionament.
Ho repassàvem durant l'informatiu. Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa, el més alt de tots, en alguns punts de l'Empordà, del Priorat, del Penedès. A partir de demà, per això, quedaran restringits els accessos als parcs naturals de l'Albera, el Cap de Creus, els Aiguamolls de l'Empordà, la Serra del Montsant. Per tant, donar l'avís, no?, qui tenia previst demà acostar-s'hi en aquestes zones del país, que no ho faci.
Sí, sobretot que miri la informació, perquè hi ha algunes zones d'aquestes, que per disminuir aquest risc que també tindrem, vull dir, la calor, ja ho sabeu, aquesta temperatura també ens fa incrementar el risc d'incendi forestal, i per tant, doncs, amb aquesta valoració que han fet els agents rurals i els companys d'acció climàtica, doncs, han vist que és necessari posar, activar, no?, aquesta situació del pla, i llavors hi ha alguns espais on pot ser que estigui restringit el seu accés. La finalitat és aquesta reducció d'aquest risc que tenim, que demà serà important, i per tant, si em permeteu, faig també una crida de que tothom pensi en quin moment estem, amb aquestes temperatures, qualsevol ignició, qualsevol encesa de foc a la vora d'una zona de vegetació no es pot fer, no s'ha de fer, perquè és un risc que després pot tenir unes conseqüències molt greus. Per tant, sobretot tothom, molta cura de no generar foc, de no generar guspires, i també si veu qualsevol columna de fum, trucada 112 per avisar els operatius que actuï el més aviat possible.
Es preveu o es podria arribar a ampliar aquesta restricció a altres espais naturals?
Ho hem de seguir. De moment tenim aquesta previsió, ja des de diumenge estem seguint aquesta calor forta amb aquesta alerta que hem posat. També estem avui en prealerta del Infocat i passarem segurament a alerta durant les properes hores, i estem fent aquest seguiment. Tot aquest col·lectiu que us comento, que dintre del pla, amb aquesta activació del pla, vam fent aquest seguiment, tots són tot un seguit d'organismes i de gent que estan, tenen alguna relació o alguna afectació amb aquests riscos, doncs mantenim aquest contacte amb ells, aquestes reunions periòdiques, i anem fent aquesta valoració per si calgués alguna altra mesura o alguna altra situació. Tot això ho fem, evidentment, perquè el risc es veu que s'incrementa, i per tant és necessari que en general entre tots fem alguna cosa per disminuir-ho. De moment tenim aquest pla alfa activat i esperem demà aviam com segueix aquesta situació.
Abel, amb aquest escenari també és important repassar en quin punt ens trobem del risc d'incendi al país, on és més elevat ara mateix.
Sí, evidentment, com comentava la senyora Soler, amb augmentar la temperatura però també baixar la humitat, i a més demà el vent s'intensificarà, vent del sud en molts sectors de les comarques de Girona i altres zones de la meitat nord del país, doncs tot això fa disparar el risc d'incendi, que demà serà alt a gran part de Catalunya, però molt alt en algunes zones de Ponent, del litoral i del prelitoral central. Hi ha zones del Maresme, per exemple, també, que a diferència d'altres punts del país, doncs hi ha plogut molt poc, o del Garraf, zones de la costa central, també del prelitoral de les comarques de Barcelona, interior de les comarques de Tarragona, i també alguns sectors de les comarques de Girona, àrees de la Garrotxa, del Pla de l'Estany, aquestes zones també doncs, on les temperatures s'enfilaran més. Aquí el risc ja no és que sigui alt, sinó que és molt alt. Insistim en això. Tenim la sensació, en molts casos, que ha plogut, que ha anat plovent al llarg dels últims mesos, a partir de finals d'abril, sobretot. Però bé, el que ha plogut en molts casos, doncs ja s'haurà tot el benefici hídric o d'humitat que haguem tingut, doncs ja l'haurem perdut o el perdrem amb aquestes temperatures tan altes, i a més no tot arreu ha plogut com pot semblar a altres punts de Catalunya.
I ja per anar acabant, senyora Soler, no sé si hi ha algun tipus de campanya o indicació també de cara als turistes. Estem en plena campanya turística, aquest cap de setmana veiem fins i tot que a Atenes es va haver de tancar l'Acròpolis per les altes temperatures, allà es va arribar als 42 graus. No sé si es planteja aquí a casa nostra, arribats al cas, poder tancar algunes de les atraccions turístiques?
No està en revisió en aquests moments. Us comento que estem fent aquest seguiment i estem valorant aquest risc, els diferents agents que treballen en aquest àmbit, i anem fent el seguiment. No puc dir quina evolució tindrà, no esperem aquesta evolució, perquè per el que ens explicava, ens sembla que demà aquesta calor farà pic, demà passat començarà a baixar una mica, i després quedaria més amb temperatures més, bueno, les habituals per l'època, no? De moment mantenem que és possible que puguem passar aquest moment de temperatures elevades, i no tenim sobre la taula la previsió d'algunes altres mesures, però ja sabeu que es va fent en continu un seguiment, i si en qualsevol moment es detecta una necessitat es faria. Les recomanacions pels turistes són les mateixes que estem fent en aquests moments. Sobretot també pensem en una altra cosa, aquests dies que farà molta calor, de cara a la gent que està de vacances, de cara a la gent que està per aquí a les platges o a les piscines, també molta vigilància amb aquesta activitat de banys. Hem tingut, desgraciadament, algunes persones que han mort amb ofegaments aquests darrers dies, i també tenim moltes assistències que es fan. Sobretot veiem també molts casos en piscines, de nens petits. Deixeu-me recordar també en les activitats de bany, quan fa aquesta calor, que és molt bo remullar-se, que va molt bé, però que siguem molt vigilants dels nens petits, estiguem atents per ells, i sobretot també si veiem alguna persona amb dificultats, doncs avisem als socorristes, avisem a l'autoritat perquè puguin atendre'l.
Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, gràcies per atendre la trucada del 9C. Bona nit.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Passant 3 minuts d'un quart de 10 de la nit, de vegades fa la sensació que infravalorem una mica aquests episodis de calor, que no, que quan hi ha episodis de tempesta, de pluja intensa, d'aiguats, som els primers, no?, que ens posem molt en alerta, que som els primers a trucar a Protecció Civil, però quan hi ha un episodi de calor potser no som prou conscients de la sensació de perill que hi ha, no? No sé com ho veieu a la taula.
Sí, a més és un dels riscos que hi ha en augment amb el canvi climàtic, amb l'escalfament planetari, episodis més extrems de tempestes, però també d'onades de calor cada cop més freqüents i amb temperatures més altes, i al final és un element la calor tenir molt en compte. Ja hem sabut dades aquestes últimes setmanes de persones mortes a Europa i a Catalunya l'any passat per les onades de calor. Per tant, sí, a vegades potser són més espectaculars les grans imatges d'aiguats, però la calor també és un element que s'ha de tenir molt en compte.
Sí, i jo, respecte a quan la senyora Soler parlava, no? A mi em sembla que aquesta realitat, aquesta nova realitat que tenim davant, és una evidència que no sé fins a quin punt som conscients que s'ha d'adaptar tot en aquesta nova realitat, és a dir, no canviarà. I com que la realitat és que no canviarà, hauríem d'adaptar-nos a tot, anar a una nova realitat que ens condicionarà la vida cada vegada que sigui més freqüent aquestes onades de calor. La senyora Soler parlava i tu li preguntaves, Pep, sobre els casals, no? És a dir, jo crec que aquí és evident que tots els adults tenim, doncs, hem de vigilar molt, les persones grans han de beure molta aigua, és a dir, hi ha tota una sèrie de qüestions importantíssimes, no? Però en els casals, que els nens inevitablement corren, inevitablement fan activitats, és a dir, adaptar això en aquestes onades de calor és un esforç importantíssim que no sempre tenen els casals els recursos necessaris com per adaptar-se. I la realitat, jo recordo, no, quan els meus fills eren petits i anaven al casal, que algun dia anar-los a buscar i trobar-los que estaven realment amb cops de calor. Uh-huh. I que en aquell moment, no, d'això estic parlant de fa molts anys, i per tant aquests episodis de calor no eren ni tan habituals, ni tan recurrents i sobretot ni tan punyents. No? I jo crec que bueno, el que hauria de començar a passar és que aquesta és una realitat que ha vingut per quedar-se i que hauríem d'adaptar les infraestructures i les condicions laborals, professionals, etcètera, etcètera, en aquesta nova realitat, perquè nosaltres parlem, segurament, jo per exemple treballo en un despatx que té aire condicionat, però quantes realitats professionals no hi han que no poden tenir aquesta opció, no?
Passeja per Barcelona i veuràs que està Barcelona i moltes altres ciutats, però dic Barcelona perquè és molt evident la quantitat d'obres que hi ha a la ciutat i la quantitat d'operaris que estan treballant-hi sense tenir en compte justament que hi ha unes hores que poden córrer perill. I el cop de calor és molt més traïdor, perquè el fred el notes, t'abrigues, en canvi això...
Vas fent,
no t'hidrates prou i de cop i volta caus desmallat.
I espanta en aquest sentit la nova terminologia. Hi ha un concepte nou de fa 2 o 3 anys, que és el del refugi climàtic. Jo no havia sentit parlar mai de refugis climàtics fins fa 2 o 3 temporades. La veritat és que espanta, perquè al final un refugi no deixa de ser una estructura arquitectònica destinada a protegir les persones d'estar a l'extrem exterior, normalment per temes bèl·lics o per temes climàtics, de la muntanya, etc. Però refugis climàtics a la ciutat, clar, això realment et marca un present molt diferent del que teníem.
I jo estic d'acord amb el que comenteu, però també el que deia la Isabel, no? Que al final ens hem d'adaptar com a societat als canvis, no? Que és a dir, l'escalfament global ha vingut per quedar-se, sinó és que fem uns esforços molt importants, no? per evitar que això avanci a aquesta velocitat, però això hi serà, per tant, adaptar tots els àmbits de la societat, no només professional, evidentment els infants, però també sobretot la gent gran o la gent més vulnerable, les hores de treball, no? Les persones que estan, doncs, en obra, les persones que treballen al camp, per tant, són llocs on tens una gran exposició i això hauria de mirar, però a més, jo crec que venia amb la sensació de que no havia fet tanta calor enguany en comparació d'altres anys i que a més se'ns havia alertat que tenia un estiu plujós, però sí, que sigui plujós no vol dir que no puguem tenir aquests pics i que per tant s'hagin de controlar.
Sí,
no?
I la sort que estem tenint, que és que a diferència de que va passar, per exemple, l'any passat, és que de moment són pics de calor puntuals que duren 1-2 dies i no es prolonguen. Però bé, això no treu que, clar, que estiguem parlant de temperatures altíssimes i que queda molt d'estiu. Dissabte vam entrar a la canícula, que és allò 15 de juliol, 15 d'agost, que és quan acostuma a fer més calor, doncs encara que hi ha molt d'estiu, i per tant això, està preparats i beure aigua i anar-se hidratant.
Per cert, digues, Isabel.
No, això que deia la Magda, no? Que l'any passat, a finals de... em sembla que a principis de setembre, parlàvem d'aquesta nova realitat de la canvi climàtic, no? I tornàvem a dir aquí de les infraestructures, adequar-nos i tal. I és aquelles qüestions de... si ja ho sabem, si no, no hem de tornar a dir que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo. És a dir, hi ha d'haver una acció de govern global on es plantegi això com una prioritat, és a dir, és una prioritat social en la que hi estem implicats tots, no?
Mm-hmm. Per cert, Abel, abans de marxar, deixa'm preguntar-te, per aquests models una mica més a llarg termini, pronostiquen pluja o no?
Pronostiquen, es veu com els propers mesos sembla que la pluja ha d'estar per sobre del que tocaria, tot i així ens hem plantat ja la segona quinzena de juliol i aquesta dinàmica de pluja que anàvem arrossegant les últimes setmanes, els últims mesos sembla que s'ha frenat, veurem agost, setembre també sembla que hi ha d'haver més precipitació, però el que deia la Magda, que hi hagi més pluja no vol dir que no hi pugui haver més calor, de fet...
I que com... hi hagi sequera, no?
Exactament, sí, perquè al final plou, però moltes vegades plou, després entra vent, pujant tant les temperatures, doncs aquesta humitat que guanyem al terreny, doncs es perd i depèn on plogui i com plogui, doncs tampoc els embassaments s'omplen. Però sí que es veu, també, a més, de més precipitació, temperatures més altes. Per tant, encara que sigui potser en pics de calor, ho haurem d'anar veient les properes setmanes, sí que es veu un agost i un setembre amb temperatures més altes del que tocaria, per tant, que Déu ens agafi confessats.
N'estarem pendents a partir de demà. Gràcies, Abel, bona nit.
Fins després, bona nit.
Tanquem la carpeta calor i obrim la carpeta política. Hem de fer una pausa per la publicitat, però abans del sumari estàvem pendents d'un acte de Pedro Sánchez aquest vespre des d'Osca. Hem deixat aquest acte en marxa. Saludem el Jordi Armenteres, que és l'enviat especial de RAC1 a Osca. Jordi, bona nit.
Hola, bona nit.
Acabat ja l'acte?
Doncs mira, fa ni 10 minuts i Pedro Sánchez acaba de sortir per la porta perquè torna a Brussel·les.
Ja se'n va cap a Brussel·les altre cop. Venia de Brussel·les i se'n torna un altre cop en aquesta agenda de la presidència de torn europea, no?
Sí, té aquesta cimera en marxa, una cimera que suposadament és de les més importants de tota la presidència espanyola de la Unió Europea, que és Unió Europea amb CELAC. CELAC és la comunitat de països d'Amèrica Llatina amb països del Carib. Llavors, la sorpresa és que ahir a les 7 de la tarda convoquen aquest míting a Osca, ell ha plantat el sopar de gala que hi havia aquesta nit a Brussel·les, ha vingut a aquest míting, per cert, amb un avió de la Comissió Europea, ha aterrat que el míting estava en marxa i ha marxat fa un moment, entenem que cap a Brussel·les de nou.
Fem una cosa, Armen, fem una pausa per la publicitat i de seguida ens expliques tot el que ha donat de si aquest acte. Fins ara.
RAC 1.
Encara no has vingut a Montsant Benet? T'hi espera la història del nostre monestir medieval. La màgia del modernisme a la casa d'estiu del pintor Ramon Casas. Una escapada romàntica al nostre hotel. Experiències per tota la família i una gastronomia única amb estrella Michelin. A menys d'una hora de Barcelona, a plena natura i envoltats de pau.
I aquest estiu no et perdis l'activitat familiar Operació Gelat. Descobreix tot el que t'oferim a montsantbenet.com.
El proper curs vull estudiar una FP, però vull instal·lacions amb l'última tecnologia. Vull classes molt pràctiques des del primer dia, vull professorat expert i vull pràctiques a les millors empreses.
Matricula't a Ilerna. Pots escollir entre més de 15 cicles formatius de grau mitjà i grau superior. Visita ilerna.es o truca al 973 72 78 78. Si vols FP, vols Ilerna.
Busques un llibre alegre, divertit i molt fresc per aquest estiu? Llegeix Les calces al sol, de Regina Rodríguez Sirvent, la novel·la que ho estopa tant a les llibreries. Ja ho saps, aquest estiu no t'oblidis de penjar Les calces al sol, publicat per La Campana.
Si ets amant de Barcelona i t'apassiona recórrer la ciutat amb estil propi i evitant el trànsit, a Yamaha tenim preparades unes ofertes mai vistes abans i per un temps limitat. Descobreix-les durant aquest mes de juliol a la xarxa de concessionaris oficials de Barcelona. No deixis passar aquesta oportunitat única amb Yamaha.
Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho! Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la clínica de test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test.
Segona rebaixes a la Mallorquina. Descomptes fins un 50%.
Aprofita per renovar la teva llar amb articles de qualitat a uns preus increïbles.
Llençols, cobrellits, tovalloles, cortines, coixins...
Troba a la Mallorquina la teva roba de la llar amb l'estil i la confiança de sempre.
Segona rebaixes a la Mallorquina. Fins un 50% de descompte.
Vine a les nostres botigues o fes les teves compres còmodament des de casa a la Mallorquina.es.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900 842 848 o entra a iott.net.
que existeix un fil vermell que connecta els que estan destinats a trobar-se.
Fil vermell, no, cable vermell. I el que et connecta és a la vida, que no pots parar de riure. Oblida't del fil vermell. Res millor que la comèdia Corta el cable rojo.
Compra les teves entrades per la segona temporada a teatropolo.com.
RAC més 1, podcast.
A RAC més 1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors amb Oriol Llop.
Som molt ambiciosos, nous mercats, estem a Mèxic, hem llançat a Europa recentment, nous productes sempre.
Empreses emergents.
És una nova dimensió que la tecnologia entri dintre del teu cervell.
Creativitat.
A nosaltres ens agradaria deixar el món una miqueta millor del que l'hem trobat.
RAC and Go, amb Oriol Llop. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a RAC més 1 i a RAC1.cat. Change the world. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. RAC més 1.
Escolta, descarrega, comparteix.
Perquè tot el que passa a RAC1,
continguts, imatges, xarxes socials,
passa per RAC1.cat,
el portal de notícies de RAC1.
No ho sé, amb Pep Tormos.
Mig minut i sentirem els senyals horaris de 2:15 de la nit. Abans de donar pas a la publicitat, connectàvem amb el Jordi Armenteres des d'Osca, on fa uns minuts ha acabat aquest míting del PSOE amb Pedro Sánchez, que havia vingut directe des de Brussel·les. Jordi, ens comentaves que Sánchez ha comentat la patinada d'aquest matí d'Alberto Núñez Feijóo sobre les pensions en una entrevista a Televisió Espanyola. Què ha dit el president espanyol?
Doncs bàsicament més que comentar, si abraona, s'abraona sobre Feijóo i su capal i diu al president del PP que és un mentider i que així no pot ser president del govern espanyol.
¿Por qué hay que tener cuajo para mentir tanto, eh? Pero si es que este señor Feijóo no le dice la verdad ni al médico. La verdad, y eso es lo que tienen que saber los 10 millones de pensionistas, es que el Partido Popular y Vox han votado sistemáticamente en contra de la revalorización de las pensiones.
I va més enllà i acusa Feijóo d'haver pressionat Europa perquè no avalés la reforma de les pensions per tornar a l'IPC.
El señor Feijóo se fue a Bruselas, de donde vengo yo hoy, a reunirse con la presidenta de la comisión, con el comisario de economía, para decirles que la reforma de las pensiones, donde blindábamos por ley la revalorización, era un error y que tenían que decir que no desde la Comisión Europea a esa reforma. Eso es lo que ha hecho el Partido Popular, boicotear la reforma que reconstruyó el Pacto de Toledo y que ha garantizado por ley la revalorización de las pensiones conforme al IPC.
I acaba tota la dissertació entre aplaudiments, dient que ell té paraula, que ara fa 4 anys va prometre tornar aquesta revaloració de pensions amb l'IPC, no el 0,25 que havia aprovat Rajoy, i la nova promesa, que és reomplir la guardiola de les pensions que la dreta va buidar amb aquella guardiola de pensions, el fons de reserva de la Seguretat Social, que tenia més de 80.000 milions d'euros en l'etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, que es va quedar per sota dels 10.000 milions després de l'etapa de Rajoy. Una de les promeses electorals d'aquesta campanya, Sánchez la va repetir a tot arreu, avui té més valor, posar-hi 5.000 milions cada any.
Ara us dono la paraula a la taula per comentar aquestes paraules de Pedro Sánchez, la relliscada d'aquest matí d'Alberto Núñez Feijóo, però abans, Jordi, ens deia, Sánchez venia des de Brussel·les, ara se n'hi torna, on continua compagint en aquesta agenda de la presidència de torn de la Unió Europea. No sé si aquesta última setmana de campanya Pedro Sánchez estarà més alliberat per fer mítings o encara estarà absent.
Fins ahir a les 7 de la tarda només hi havia previsió de fer dos mítings, una a Lugo, Galícia, el dijous, i un altre a Madrid, el tancament de campanya, que no està clar si serà Getafe o Fuenlabrada. Sembla que al final a Getafe. Quina és la sorpresa? I ho expliquem des d'ahir la nit, que de cop i volta va aparèixer aquest míting aquí a Osca. És el que acaba de fer en aquests moments. Demà serà el País Basc, a Donosti. Hi ha una pregunta que ningú sap aclarir, que és què passa amb el gran graner de vots socialistes, que és Andalusia, on hi ha 8 milions d'electors, i la situació andalusa és la que és. El PSOE diu que Sánchez ja hi va anar fa 3 setmanes, però en campanya no ha trepitjat Andalusia. És inèdit que un president del PSOE no trepitgi Andalusia. Hi ha un forat el dimecres al migdia, ja veurem què passa. Dimecres a la nit, això sí, el debat a 4, sense Feijóo, per tant, debat a 3 a Televisió Espanyola.
I per Catalunya hi ha de tornar a passar?
En principi no. El míting d'ahir a Catalunya, això poca broma també, perquè no havia passat mai en unes eleccions, no és que el míting central del PSC fos ahir diumenge, que sí, sinó que és el principal míting que fins ara ha protagonitzat el PSOE per tota la geografia espanyola, el de Barcelona d'ahir.
Doncs tanquem aquesta connexió amb Bosca, on es feia aquest míting del PSOE amb Pedro Sánchez al capdavant. Gràcies, Jordi, bona nit.
Bona nit.
Com dèiem, avui el dia ve marcat per aquestes paraules d'Alberto Núñez Feijóo a Televisió Espanyola. Si us sembla, la recuperem per posar-hi una mica de context per la gent que està a casa i encara potser no les ha sentit. Passava això en una entrevista aquest matí a Televisió Espanyola entre el líder del PP i la periodista Silvia Incharruondo.
Nuestro partido nunca dejó de revalorizar las pensiones conforme al IPC.
No es correcto, señor Feijóo.
Es absolutamente correcto.
No lo hicieron ni en 2012, ni en 2013, ni en el año 2016.
Yo no sé de dónde saca usted eso. Se lo vuelvo a reiterar. Revise usted los datos.
No, mis datos son correctos, señor Feijóo. Ni en 2012, ni en 2013, ni en 2017.
Bien, pues como hay hemeroteca, usted va a comprobar lo que yo le digo y ya le digo, si yo estoy equivocado, le pido disculpas y si está usted, espero que lo digan en este programa.
Doncs bé, minuts després Feijóo ha acabat matisant aquestes declaracions. Creu que li pot passar factura de cara a diumenge?
Jo crec que, primer de tot, que la periodista ho ha fet molt bé. Sí. Jo crec que els pocs llocs on ara pots descol·locar un candidat i, per tant, posar-lo entre les passes de paret són les entrevistes, perquè els grans actes de campanya gairebé tot ve enllaunat i, per tant, els periodistes poca feina podem fer. Per tant, està molt bé que hi hagin aquests espais on els periodistes puguem preguntar i ells puguin respondre, perquè després hi ha els debats electorals en què poden anar difamant mentides i si no hi ha un control minut a minut de les declaracions que estan fent, doncs el que han dit en dit i algú que ja s'ho ha cregut, no? Per tant, jo crec que això és important que passi i que en plena campanya sigui així. No sé si li passarà factura o no, perquè jo crec que hi ha gran part del vot que està decidit a hores d'ara, és a dir, queden 7 dies, però hi ha una part del vot que està totalment decidit. De fet, a més, com que Feijóo arrossega encara el gran èxit, no?, del cara a cara, doncs algunes coses li van a favor i fins i tot probablement, i moltes enquestes ja ho pronostiquen, anirà aglutinant part del vot útil a Vox. Per tant, jo crec que, per tant, Feijóo, malgrat aquestes declaracions, se'n pot sortir bastant bé aquest proper diumenge. Jo crec que això per això sí que ajuda el PSOE a d'alguna manera replicar el PP i canviar la tendència que la setmana passada n'hi anava en contra a Pedro Sánchez després del cara a cara. Ara, el fet de que Pedro Sánchez intensifiqui finalment la seva campanya malgrat tingui tots els actes relacionats amb la Comissió Europea demostra que l'estratègia de l'inici de la campanya no era la correcta. És a dir, fins i tot bloquejar-te un cap de setmana per preparar un cara a cara o no fer grans mítings, se n'ha adonat que fa que perdi part del relat al PSOE i que necessita això a pocs dies de les eleccions.
Jo estic d'acord que s'ha de recuperar el relat per part del PSOE i que aquest esforç, doncs, que està fent Pedro Sánchez, no sé fins a quin punt li portarà rèdit o no li aportarà rèdit, perquè, bueno, perquè jo crec que a vegades el que sol passar és que sempre s'arriba tard, però aquesta és una anàlisi que probablement podríem fer amb tots els candidats. Respecte al que tu comentaves abans, Pep, si era una relliscada de Feijóo, jo crec que no és una relliscada de Feijóo, és una acció voluntària de mentir premeditadament, perquè al final el que passa és que hi ha molt pocs oients o cap o que vagi a comprovar les dades que està donant en un moment donat un candidat a la presidència del govern. I per tant aquí hi ha una voluntat premeditada en tota la campanya de fer una acció de calúmnia i que al final miente siempre que algo queda, no? I aquesta és una estratègia que Feijóo ha fet durant tota la campanya i que probablement, com deia la Magda, doncs no, jo no sé si tot el peix està venut, però com que està majoritàriament vengut, o aquesta és la sensació que tenim, no crec que hi hagi que els oients de les debats o de les entrevistes vagin a comprovar les dades, no? En funció de la beligerància que el candidat ho defensi, s'ho creuen o no s'ho creuen. I aquest és un gran error que tenim tots els ciutadans, que en un moment donat ens creiem coses que no són reals, però aquí en Feijóo ha mentit, no només avui, però de manera premeditada, voluntària, i segurament és una estratègia electoral que li està portant uns rèdits determinats i que veurem a veure si aquest diumenge finalment es compleixen les previsions que estem llegint, no? A part d'aquesta enquesta d'avui, que a mi em sembla una enquesta una mica forçada que li dona majoria en el PSOE, jo crec que, bueno, que és difícil de creure, i ja veurem a veure, no? No sé si d'aquí al diumenge pot haver-hi algun fet doncs que no puguem controlar, que faci variar aquesta tendència, però jo ho veig francament difícil.
La veritat és que, mira, avui preparant aquesta tertúlia he trucat a dues formacions polítiques, una d'àmbit espanyol i l'altra d'àmbit més català, i les dues em parlaven esparverades de l'abstencionisme que es preparava, que encara no reflexen les enquestes, perquè d'alguna manera en la cuina de les enquestes s'hi neguen a acceptar una davallada tan bèstia de la intenció de vot, directament de la intenció de vot. Entre això, que hi haurà 9 milions de persones desplaçades aquest cap de setmana, uns de llarga durada, altres de no tan llarga durada, i les acusacions contínues i continuades dels dos grans partits de mentir, que aquesta és una nova realitat electoral. Jo crec que el divorci que està existint en aquest moment entre, ja no aquests dos partits, sinó directament entre el món polític, els partits polítics i la ciutadania, és gegantina. Si això ho unim a onades de calor, unim a estiu, unim al desplaçament propi dels últims dies de juliol, etc., la mentida de Feijó, que és una mentida, és una patètica anècdota. Però el fet de que sigui una anècdota no deixa de que sigui patètica, perquè ho és, però comprovar que contínuament tots els grups polítics, especialment els dos majoritaris, basen el seu argumentari en coses que, si no són del tot incertes, si tenen parts d'inexactitud, la veritat és que és una mica desalentador.
Un comentari a favor de la periodista igualment, però una crítica sobretot la reacció que ha creat per part del Partit Popular contra aquesta periodista maleducada, etc. Jo m'he reescoltat aquest tall que acabes de posar, i jo no trobo maleducació en la rèplica o l'apunt que li fa aquesta periodista, que ho fa molt bé, i que d'altra banda Feijó li ha posat molt, molt fàcil, perquè és una afirmació de Feijó que va fent des de fa molts de dies, i segurament la periodista diu avui m'ho dirà i avui li diré que no, per tant ha fet molt bé i ha fet molt i em fa molt malament posar-la.
Sí, l'inusual, Enric, és que s'hagi mantingut ferma, i sí, això és el que s'ha d'aplaudir per part de la periodista, que sabent que el que deia era cert, ella s'ha mantingut ferma i no ha volgut cedir al fet de que digués no, mire les hemeroteques, no, estan mirades, i el que vostè diu és mentida.
Sí, i per això dic que justament la reacció posterior jo crec que s'obrirà. En relació si això, aquest error no forçat, ara que estem l'endemà de Wimbledon, no, i d'aquest gran partit que va fer el Carlitos Alcaraz, és un error no forçat de Feijó, però que no li costarà el partit ni tan sols el set, perquè aquesta campanya, malauradament, el que s'està debatent és a veure qui és més mentider. O sigui, no s'està contrarrestant programes o... No, a veure qui és el més campió de la mentida. I això, la gent, això sí que molesta enormement. Perquè diuen, escolti, ara jo estic escoltant aquest míting, com el de l'al costat i tal, què de veritat, què m'he de creure d'això, no? I això és un mal servei a la política, i sobretot no saber que un dels dos qui guanyarà, què es faran realment, no? Perquè no tens credibilitat. I després també estic d'acord en que darrerament el que s'està veient és un moviment. Jo crec que el CIS ja ha perdut qualsevol credibilitat, parlant de mentides i de credibilitat, el CIS ja jo crec que està desarticulat.
O Tezanos pot ser millor, sí, no? Perquè al final si no desarticula és un...
Sí, però el Tezanos el que està fent és un mal servei d'aquesta institució, no? Dic, s'està produint un moviment cap al vot útil en els dos extrems, en els dos grans contendents, del PP, que està esgarrapant vot de Vox, i del PSOE, que està esgarrapant vot de la part de l'esquerra. És a dir, ara la gent, a mesura que arribem el diumenge, està veient que ara sí, un dels dos serà el proper president, i que la força
la força del vot ha d'anar cap a un d'aquests dos. I això també la demoscòpia ho està detectant més enllà de l'abstenció.
I en tot jo cas, això... perdona Magda, i en tot cas volia afegir, perquè en alguna tertúlia no deixo de sentir de que la mentida és una tàctica electoral, trumpista, etc. No, la mentida no és cap tàctica electoral, la mentida és mentida. I per tant, no pot entrar com una tàctica, no accepto que la mentida sigui una tàctica electoral, com no accepto que la mentida sigui una tàctica de venda. No, perquè no es pot mentir, i menys un servidor públic, un servidor del poble. Per tant, no podem acceptar això, no podem entrar en tertúlies a dir que això és una tàctica més de l'extrema dreta, més de l'extrema esquerra, que ha tingut bons resultats en no sé en quin contenda electoral. No, és que no podem admetre. Llavors, en aquest sentit, m'agradaria trencar una llança a favor de la veritat. Els polítics no només és desitjable, és que és obligatori que ens diguin la veritat, perquè, com deia l'Enric, no tenim la possibilitat d'anar contrastant les dades que ens donen. I en cas de que ens mentissin, hi hauria d'haver algun organisme punitiu que d'alguna manera gravés aquesta praxi, perquè és una praxi del tot inacceptable.
I fent referència també al que comentaves, Enric, no?, del que estan mostrant també algunes enquestes, el que tot fa preveure, és a dir, si hi ha aquest vot útil cap al Partit Popular per un costat i cap al PSOE per l'altre, i fins i tot agafant dades del 6 encara que siguin poc creïbles, vist com s'han fet o probablement s'han cuinat, sí que és cert que el que queda tot demostrat o tot va cap aquí, és que el bipartidisme sortirà tan reforçat a aquestes eleccions, és a dir, aquella Espanya que havíem considerat que podia ser molt més plural, no?, i que per tant altres forces polítiques podien tenir una representació i fins i tot un pes significatiu, el fet que hagin viscut un govern de coalició demostra que potser algunes alternatives eren possibles, però jo crec que aquest escenari electoral el que ens planteja és un reforçament del bipartidisme, en què o el Partit Popular o el PSOE tindran la clau de la governabilitat, però que poden tenir-la o poden no tenir-la, perquè si el Partit Popular no aconsegueix la majoria en Vox, que de fet algunes enquestes ja ho indiquen, i per tant el PSOE també necessita pactar amb moltes altres formacions, la governabilitat pot ser molt difícil, és a dir, els números poden ser difícils de quadrar i no veig ni el Partit Popular donant el suport al PSOE ni el PSOE donant el suport al Partit Popular. Per tant, ens podem presentar a un escenari d'incovernabilitat, que això ens abocaria una nova convocatòria electoral, però no creiem amb el temps vegada, abans tampoc. D'hora. Sí.
El que aquesta polarització que tu dius, Magda, que és evident, en la resta d'Europa, a vegades aquesta polarització amb dos partits que són doncs, hegemònics, aconsegueixen fer un pacte de govern, cosa que aquí a Espanya és francament impossible, precisament per aquesta voluntat de radicalitzar en cada un dels seus discursos, inclús en aquelles possibles aliances que puguin tenir, perquè en altres escenaris europeus sí que hi ha hagut un pacte de govern, habilitat de liberal perquè per tal de que l'extrema dreta no entrés en el govern, etc, etc. I això no ho preveiem que passi aquí a Espanya perquè precisament per aquest discurs que voluntàriament han assumit un dia altre d'anar en contra de les possibilitats que l'altre pugui tenir de governar. Jo respecte al que parlàvem d'aquesta campanya de les mentides, no? Jo crec que és un gran error. És un gran error que ens hem acostumat com a ciutadans a donar-ho per bo. Des de les eleccions, de les últimes eleccions, els últims 8 anys d'eleccions a Catalunya, a la resta de l'estat espanyol, les mentides han format part de la taula de plantejaments que feien els partits. Els partits de la resta de l'estat espanyol i els partits independentistes. Aquí també s'han dit mentides de arribarem a una independència en 8 mesos, anirem de farol, i ens hem acostumat i s'ha seguit votant en aquests partits. Per tant, hi ha una mentida que ens la creiem quan és la mentida que ens va bé, que és la nostra. I jo crec que la censura a la mentida ha de ser una censura total per tots els partits, per tots els candidats, per tots els polítics, i que hauria, que no ho fa, passar factura. No li passarà factura al senyor Feijó en aquestes mentides que ha estat dient, no li ha passat factura a alguns partits independentistes que han dit mentides durant els seus processos electorals, no li passarà factura a en Pedro Sánchez, que també ha dit mentides, i aquí ens estem acostumant a assumir i hem tomat les mentides
però
que hem
de distingir de totes maneres, Isabel, el que són mentides científiques, sí, que és donar dades que són falses, a que diguis que faràs una cosa en el teu programa electoral i que després no acompleixis aquella part del...
Les mentides són mentides,
Isabel, perquè és que no té absolutament res a veure. Una cosa és mentir sobre dades científiques, ensenyar un mapa amb carreteres amb peatge quan no hi ha peatges, això és una mentida científica, i una altra cosa és exposar en un programa que faràs una sèrie de coses i després no complir-les, que l'electorat després et penalitzarà o no, però no es pot dir que és una mentida.
Una cosa és la voluntat, no té res a veure. Una cosa és la voluntat política o el desig que tu tens per canviar una sèrie de coses o per tirar endavant una sèrie de polítiques.
Quan, si no compleixes ja et penalitzaran després.
El recordatori del que va passar fa molts anys és segurament posar una altra vegada sobre la taula. Quan es deia que anaven de farol, era una mentida real. És a dir, era una mentida empírica. Tenim tot organitzat. No era veritat. Tenim el reconeixement d'Europa. No era veritat. Per tant, és igual, la mentida és mentida. Més enllà de si hi ha peatges o no hi ha peatges.
Jo crec que quan les encalçador dins d'aquesta campanya, aquest tema que no té res a veure.
Perdona, no, jo estic fent una reflexió, hem parlat de la mentida, jo estic fent una reflexió de que la mentida, lamentablement, la mentida que diuen els polítics,
és el que he dit, és que no és acceptable, hauria d'estar penalitzada.
Exacte.
Directament.
Totes les mentides.
Jo, aquest dia que estàvem amb Basté preparant el debat aquell que vam fer, pensava, i vaig tenir un somni allò, amb els ulls oberts, vaig pensar, això s'està acabant. No dic els debats, sinó el fact-checking, no? La comprovació de la mentida. Perquè amb la intel·ligència artificial, i em vaig imaginar el debat...
Ets un visionari, Enric.
No, però jo crec que això jo ho veuré tu també.
Sí, estic segur.
És a dir, en un escenari, no?, amb els faristols, cada un de... hi ha un llum vermell i un llum verd. I en el moment que una persona diu... no he revaloritzado les pensions, no sé què, la intel·ligència artificial la detecta i s'encén el llum vermell. I llavors hi hauria una competició entre el públic de dir, ah, mira, aquest se li han encès set vegades.
Tantos rojos y tantos verdes. Tant de bo la intel·ligència artificial serveixi també per això.
No, però jo crec que això estem molt més a la vora del que ens pensem. I la compro... O sigui, home, hi ha coses que
són... Pot passar l'efecte contrari, també,
veritats. Aquí el que passa és que hi ha mitges veritats. O no dius del tot la veritat, no? O no dius del tot els fets. Però quan dius, escolti, aquí hi ha un mapa de peatges i no hi ha peatges, i un vermell i un so... no? Sí. Llavors es guardarien prou...
Vigilaria moltíssim.
Home,
sí,
ja t'ho dic.
Certament.
I jo crec que això un dia ho atrevorem.
El que no sé si veurem un dia o altre, i abans ho dèiem, avui era l'últim dia per publicar enquestes. No sé si encara trobeu el sentit aquesta mesura.
No té cap mena de sentit. A més, quan s'ha demostrat que hi ha fins i tot enquestes que es fan a través fins del que circula a les xarxes socials, que acaben fent resultats molt més fiables que les enquestes que encarreguen un partit o un altre. Per tant... Clar, no, és així. Per tant, és a dir, és una cosa que no té sentit, de la mateixa manera que podríem plantejar-nos si la campanya electoral ha de durar el que dure, o si... El dia de reflexió té algun sentit, o fins i tot si no podem votar telemàticament encara hem d'anar a portar el vot a correus, no? Hi ha tantes coses que formen part d'un debat, però que crec que, malgrat que és un debat que condiciona a tots els partits i que ens afecta a tots plegats, no s'atrevirà ningú a obrir-ho.
Jo crec que és un divertimento. En realitat, les enquestes, quan es publiquen, la veritat, tots les mirem amb molta curiositat, però com a divertimento, perquè inclús el sondeig del dia de la votació té poc a veure amb el resultat final. Perquè és així, i aleshores, clar, és tan fàcil com mirar les enquestes de les últimes generals i de les anteriors i de la més enllà. S'encerta realment molt poc. És veritat que marquen aproximadament les tendències, però del que diuen les enquestes el resultat final, la veritat és que la diferència és molt gran.
Sobretot quan va just.
Sí.
Com vam veure a Barcelona.
Sí, com vam veure a Barcelona. I el que deia en Lluís ara, no?, que quan es fan els anàlisis es tanquen els col·legis electorals i comencen a veure les primeres dades, no?, tots aquells anàlisis de les 8 i mig, a dos quarts de 9 són uns anàlisis que no tenen res a veure amb les 11, i a les 12 tots aquells anàlisis, no?, són paper mullat, no?, i jo crec que a mi a vegades em passa que quan veig les enquestes és com una mica el tarot, no?, és a dir, a mi m'agradaria que, però la realitat, doncs, el que acaba passant moltes vegades, o la gran majoria de vegades, no té res a veure amb el que se'ns ha anat informant, no? Crec que la Magda feia una reflexió que a mi em sembla interessant, és a dir, estem en el segle XXI, estem a 2023, que encara ara hàgim d'anar a posar el vot en un determinat, en una urna, diguéssim, que encara ara hi hagi el dia de reflexió, que hi ha tota una sèrie de coses que són sistemes ja molt caducats i que no responen a una realitat, doncs, moderna, no?, del que hauria de ser la política i l'elecció, i etcètera, etcètera.
I que tracten a la gent com nens petits
com,
o pitjor.
Com una mica invàlid, no? És allò, sí. No m'invalidis, no?
I després que coarten la llibertat absoluta, la llibertat d'expressió, per començar, perquè els periodistes, segons quines informacions, no les podem publicar aquell dia de reflexió. Clar, i acabes davant d'un jutjat i pots acabar doncs condemnat. Això em sembla absolutament fora de lloc, anacrònic, i no sé qui té aquest interès de guardar aquest dia de reflexió i aquests 5 dies que queden.
No respon a cap criteri, perquè realment parles amb qualsevol responsable polític i em diu que també li sembla doncs, una autèntica bajanada, no? I en canvi...
Sí, però després veus la Junta Electoral, no? Que sembla que disfruti.
Ja, però això sí, sí. Hi ha d'haver un punt de trencar-ho.
Perquè és dels pocs dies que poden decidir alguna cosa la Junta Electoral, i per tant no
vol
perdre el poder.
Dia de les eleccions, que jo... Els pobres opinadors que seuen a les 8 del vespre en aquella taula, amb el 7% del vot escrutat, que han de comentar aquell 7% del vot escrutat, que dona un resultat que no tindrà res a veure, que s'haurà, sí, s'haurà de menjar probablement les paraules que està dient, etcètera. La veritat és que és molt cruel. Però... jo muntaria ja directament les tertúlies a partir de les 10 del vespre, sí, de la nit, no a les 8 de la tarda.
És els tòpics, no? Del futbol, sí. No hay enemigo pequeño, tal, no se puede decir... bueno, pues això és el mateix. És pronto...
No podem tancar la partida, les coses estan obertes, sí. Ja veurem...
La nit serà molt llarga. Tornem a la cara.
Sí. Mira, parlant d'enquestes, avui n'hi ha una més enllà de les prediccions del percentatge que traurà cada partit, dels escons que pot arribar a dibuixar el mapa electoral. Avui ens sorprèn l'última enquesta del GSOP, que diu que els votants del PSOE i Sumar s'obririen a investir Feijó per evitar que pacti amb Vox. És a dir, l'opció majoritària continua sent la repetició de la coalició electoral, de la coalició actual de govern, però la majoria de votants progressistes prefereixen que s'entenguin Sánchez i Feijó abans que una aliança entre el PP i Vox. És a dir, una abstenció del PSOE per facilitar un govern del PP. Aquest escenari el veieu possible?
Jo crec
que... Hem fet aquesta tertúlia abans de començar aquesta tertúlia. Que ho sàpigues quan esperàvem.
Jo crec que això podria ser una voluntat, i fins i tot podria ser una voluntat d'alguns dels poders fàctics a l'Estat, a nivell econòmic, etcètera. Jo crec que seria una voluntat, no?, mantenir aquesta estabilitat i, per tant, que acabi governant o el PP amb el PP, amb el suport del PSOE, o almenys com a mínim per a garantir els pressupostos, que és el que més necessari és si tens un govern en minoria. Però que sigui una voluntat no vol dir que acabi passant, perquè jo no... em costa molt imaginar que Pedro Sánchez, que ha convocat aquestes eleccions i que, per tant, ha jugat, se l'ha jugat i s'ha posat a prova el seu propi manual de resistència, acabi donant suport de forma gairebé, digui, explícita a Feijó.
A mi el que em fa pensar és que si resulta que les persones que votarien a Sumar i al PSOE es plantegen com aquesta, com una possibilitat de mal menor, què passaria si aquesta possibilitat se la plantegessin els votants del PP? És a dir, és una possibilitat que es planteja per part de la gent, doncs, progressista, diguéssim, però en canvi, en cap lloc se'ns ha explicat que aquesta és una possibilitat que es podrien plantejar...
El Feijó li oferia la signatura en aquesta direcció, però, en el cara a cara.
Però fixa't que aquesta és una possibilitat que se li demana, o se li exigeix, o se li planteja, o es planteja al votant progressista, i en canvi no es contempla la possibilitat de que els votants del PP acabin dient, mira, escolta'm, com que nosaltres no hem tingut tot la majoria absoluta, saps què? Doncs perquè no governem amb la dreta extrema, doncs que sigui. I a mi em sembla aquesta que és una reflexió de dir, home, tanto monta, monta tanto.
Però
no?
Té una explicació, Isabel.
Haurien de ser, com a mínim, bidireccional.
Però té una explicació, i és que si Vox entra en el govern, la manca i l'eliminació de llibertats serà ferotge, i si entra a Sumar en el govern, aquesta manca i aquest atac a les llibertats no existirà. Per tant, és normal que es plantegi, i jo soc dels que creu que sí es pot produir, a diferència de Magda, el fet de que els partits estimin més el país que no pas el partit. És a dir, a Sánchez, de què li serveix allargar l'agonia, perquè al final les tendències electorals són les que són, i probablement el que es trobaria és un resultat encara més dur d'aquí 4 mesos, de què li serviria? Quasi és millor que governi en minoria, que al final governar en minoria tampoc et permet fer-ho tot perquè necessites aliances, però que no entri aquest coartador majúscul de les llibertats que significa el partit de Vox.
Jo no ho veig per dues raons. Una, mentre hi hagi Pedro Sánchez, jo això no ho veig. No ho veig perquè ell justament va fer bandera del no és no. Quan en aquella anterior ocasió va tenir la possibilitat, o es plantejava aquesta possibilitat. Primera, per aquesta qüestió. I segona, perquè no se'n fien. És a dir, tu ara imagina't que els socialistes faciliten que el PP assoleixi el govern en minoria per fer una barrera a Vox. Qui et garanteix, un cop tenint el govern i un cop tenint la presidència, que en els primers pressupostos de torn pacti amb el Vox? Perquè és que serà la tendència més fàcil, perquè no li faran Jo crec que aprovar-li els pressupostos...
Compromisos públics, Enric.
O aprovar les grans lleis no les farà el socialista. La gran coalició, aquella que va haver a Alemanya, aquí no, jo crec que això ha de madurar molt més.
Sí.
I per tant, jo veig més que si no es produeix una majoria suficient per tenir més 6 que nos per triar un president, és probable que anem a una repetició electoral.
3 minuts i seran les 10. Hem de fer una petita pausa per la publicitat i de seguida rematem la tertúlia.
RAC 1. El Pèndol. Des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol. A Balmes 228.
Si estàs pensant a posar-te plaques solars, ja deus saber que l'estalvi te'l proporciona el sol i les subvencions al govern.
Però saps què t'està oferint la teva companyia?
A Estabanell et donem la confiança i la tranquil·litat que tot anirà bé, abans, durant i després d'instal·lar-te les plaques.
Què, ens hi posem? Truca'ns al 900-250-260.
Estabanell, 100 anys dedicant-nos a l'autoconsum quan encara no es deia autoconsum.
Amb cara i ulls, amb nom propi i molta entrega. Amb cara i ulls i un somriure, que som del barri i ens agrada veure't. Amb cara i ulls per aconsellar-te, guardar-te la compra i acabar amb un a reveure. Amb cara i ulls t'esperem al lloc de sempre. Tria Barcelona, tria comerços, restaurants i mercats amb cara i ulls. Ajuntament de Barcelona.
Hola, sóc el Ramon de Gerb i porto a Plus Fresc la tomata de pera, la tomata de branca i el préssic groc.
Sóc el Joan Boix i jo, de la meva finca d'Albesa, porto nectarines, paraguais i préssic vermell.
Sóc el Josep, de l'Horta de Lleida, i jo porto els carabassos a Plus Fresc.
Cada dia, els nostres pagesos arriben a Plus Fresc amb el bo i millor de la seva producció. I en menys de 24 hores, ho tens al teu supermercat Plus Fresc perquè gaudeixis del sabor de la nostra terra. Per això, comprant a Plus Fresc, compres futur per al nostre territori. I tu, què compres? Plus Fresc, el súper que t'estima.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capil·laritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Clínica Masculina Europea posa al teu abast el nou i innovador tractament plasma ric en factors de creixement per tractar la impotència o disfunció erèctil. Una extracció de sang sotmès a un tractament de regeneració cel·lular que, infiltrada de nou, millorarà les ereccions de forma espectacular. 902-21-75-75. La salut sexual en la seva forma més natural. clinica-migmasculina.com.
Encara no has reservat les vacances d'estiu? MSC Cruceros t'ho posa fàcil. Aprofita les millors ofertes d'última hora i gaudeix del Mediterrani en un dels seus 3 vaixells amb sortida setmanal des de Barcelona. 8 dies amb tot inclòs des de 839 euros per persona. Descobreix el futur dels creuers reservant a la teva agència o a msccruceros.es.
Ja som a l'estiu i encara no has fet cap paelleta amb la teva gent? Amb pollastre, marís, verduretes, el que vulguis. Però sobretot, fes-la amb el millor arròs. Arròs Montsià, producte de proximitat, del Delta de l'Ebre. És de cooperativa i qualitat extra, la més alta en arrossos. Corre, avisa els teus amics i quedeu per fer-vos un bon arròs Montsià.
Vine a conèixer els centres esportius Forus Les Corts i Forus Sardenya.
Descobreix les nostres instal·lacions renovades amb més de 900 metres d'àrea fitness. Més de 200 activitats dirigides, piscina i spa.
Apunta't ara i tindràs matrícula gratuïta. Places limitades. Entra a forus.es.
T'esperem a Forus Les Corts i Forus Sardenya.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
No ho sé, amb Pep Tormos.
Passa un minut de les 10 de la nit i aquesta hora ja el que fem és tancar la tertúlia d'aquest dilluns que hem fet amb el Lluís Carrasco, l'Enric Sierra, la Magda Gregori i la Isabel Lleuger. Bona nit i gràcies a tots quatre.
Gràcies
a vosaltres.
I actualitzem la informació a aquesta hora. Víctor Cullell, bona nit.
Bona nit.
Què és el més destacat a aquesta hora?
Que Catalunya es prepara per un episodi de calor que arribarà al seu pic demà mateix. Protecció Civil ha activat el pla Procicat per calor molt intensa a partir d'aquest proper matí i, tot i les altes temperatures, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha dit fa poca estona aquí al 9C de RAC1 que no preveuen haver de tancar atraccions turístiques de l'exterior, tal com han fet en alguns països del sud d'Europa.
No estan revisió en aquests moments. Us comento que estem fent aquest seguiment i estem valorant aquest risc els diferents agents que treballen en aquest àmbit i anem fent el seguiment. No puc dir quina evolució tindrà, no esperem aquesta evolució perquè per el que ens explicaven sembla que demà aquesta calor farà pic i no tenim sobre la taula la previsió d'algunes altres mesures.
Tot i que descarta tancar aquestes atraccions turístiques exteriors, com poden ser, per exemple, a Parc Güell, els agents rurals sí que han activat el nivell 3 del Pla Alfa en alguns punts del país, pel que fa, que fa que demà quedin restringits els accessos als parcs naturals, per exemple, de l'Albera, el Cap de Creus, els Aiguamolls de l'Empordà i la Serra del Montsant.
Abel Caral, bona nit.
Bona nit.
Tindrem rècords de temperatura demà?
Doncs és possible, perquè així com dimarts de la setmana passada vam arribar als 41 graus, que és molta calor, 40 diverses zones de Ponent, però no vam tenir cap rècord, demà els 40 graus assoliran més zones de l'interior de Catalunya, no només cap a les comarques de Lleida, a la Plana, però també a les valls del Prepirineus es poden assolir 40 graus, també en comarques com Bages, Osona, Anoia, es poden tenir màximes de 40, 42, 43 graus, i en sectors interiors de les comarques de Girona. De fet, cap a l'Alt Empordà podríem fins i tot arribar en sectors interiors de la comarca els 44 graus, recordem els rècords anteriors, 43,8 al Carràs finals de juny del 19, 43,6 a Artés, al Bages també, en aquell episodi de calor de finals de juny del 2019, o l'any passat, el mes d'agost, 43,6 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Ribera d'Ebre, comarques de l'Ebre i interior de les de Tarragona, en aquest cas no sembla que hagin de pujar tant les temperatures, però en tot cas calor molt intensa, sobretot en comarques interiors. A la costa rondarem els 30, xafogó marcada, i atenció a la propera nit, perquè ara mateix tenim temperatures en molts casos més altes que ahir aquesta hora. Al Pirineu, en zones de muntanya, 4, 5, 6 graus més que ahir aquesta hora, i encara a les 10 tocades tenim temperatures que ronden els 25 a les valls del Pirineu. Una nit de mal dormir, sobretot a la costa i al prelitoral, però també en comarques interiors. Al Pirineu creiem que acabarem baixant dels 20 graus. Al final del dia demà arribaran alguns ruixats cap al Pirineu de les comarques de Lleida.
Gràcies, Abel. Bona nit.
Bona nit, fins demà.
I pel que fa a la campanya electoral, Santiago Abascal defensa l'actuació d'ahir dels Mossos d'Esquadra a l'acte d'Ignacio Garriga a Badalona i ha culpabilitzat el Departament d'Interior de ser còmplices dels manifestants que boicotegen els seus actes. Des de Toledo, Marc Poyato.
Abascal ha denunciat els atacs constants que diu que rep Vox en molts dels seus actes i la inacció dels cossos de seguretat que no ho impedeixen.
Nos parece absolutamente cómplice la actuación de la Consejería de Interior, la Policía Autonómica. Los policías al final cumplen órdenes y no son responsables. Quizá el jefe del dispositivo, pero desde luego no son responsables los mossos que estaban allí trabajando y probablemente con deseo de ayudar y con deseo de disolver esas manifestaciones ilegales y de detener a quienes están cometiendo delitos electorales.
D'altra banda, Abascal també ha demanat que es puguin incorporar novament al cens electoral les persones que han demanat el vot per correu i que no podran votar perquè no els hi ha arribat la documentació.
I Pedro Sánchez acusa Alberto Núñez Feijóo de mentir deliberadament sobre la revalorització de les pensions.
Tot perquè aquest matí Feijóo ha dit a Televisió Espanyola que els populars sempre han actualitzat les pensions amb l'IPC, malgrat que l'entrevistadora Sílvia Enxaurrondo li ha recordat que la dada és falsa. Doncs bé, Sánchez hi ha sucat pa i ha dit literalment que el líder del PP menteix.
¿Por qué hay que tener cuajo para mentir tanto, eh? Pero si es que este señor Feijóo no le dice la verdad ni al médico. La verdad, y eso es lo que tienen que saber los 10 millones de pensionistas, es que el Partido Popular y Vox han votado sistemáticamente en contra de la revalorización de las pensiones.
Sánchez ha dit que Feijóo fins i tot va anar a Brussel·les per reunir-se amb Ursula von der Leyen per intentar boicotejar la reforma que precisament garantia la revalorització de les pensions.
I atenció a aquesta informació que hem sabut ara fa pocs minuts. La justícia ha acceptat una querella contra Ada Colau per trencar les relacions entre Barcelona i Tel Aviv.
Una notícia que publica el diari Punt.es. Una jutgessa ha obert una causa penal contra l'exalcaldessa i ara s'investigarà si la decisió de Colau de suspendre l'agermanament entre totes dues ciutats quan era alcaldessa pot ser un delicte de prevaricació, tot i que es tracti d'una decisió simbòlica. Qui es querella és l'advocat Francesc Jofresa, que argumenta que Colau no tenia competències per trencar relacions amb Tel Aviv, perquè l'Ajuntament, diu, no pot prendre decisions que afectin la política exterior.
Gràcies, Víctor. Fins ara.
Bona nit.
Els esports, Dani Aguilar, bona nit.
Bona nit.
Què fareu avui, el tu diràs?
Rematar el viatge d'en Roger Saperes a Miami, evidentment molt pendents del mercat del Barça, però per obrir el programa, en Sape ens espera, abans de tornar cap aquí, amb protagonista Xavi Asensi, director comercial de l'Inter de Miami. l'endemà de la presentació de Leo Messi i de Sergio Busquets amb l'equip nord-americà, evidentment molt pendents del que ha dit avui Gundogan en el seu primer dia com a blaugrana i de l'arribada imminent d'Oriol Romeu. De fet, trucarem al Fel Faixedes, ara que està cavall entre Girona i Barcelona, Oriol Romeu, perquè ens han dit la seva opinió. I també parlarem amb el seleccionador català de bàsquet la setmana que ve, Catalunya-Argentina, Salva Maldonado, ens atendrà uns minuts també al Tu Diràs.
Ho sentim a partir de 2:15. Gràcies, Dani. Bona nit.
Bona nit.
Passen 7 minuts de les 10 de la nit, una pausa, i de seguida ja són per aquí el Carles Fitell i la Llucia Ramis amb el No s'ha parlat prou.
No ho sé, amb Pep Torres.
Ha fet una rentadora al matí.
Si no és pel medi ambient, fes-ho pel bon ambient a casa. Passa't a l'autoconsum. Diguem prou. Ara és el moment. Amb els preus actuals, ja no cal ser ecologista. Economistes, benvinguts. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma. Pren Ansiomet. Ansiomet amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
RAC, RAC, 1. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC 1. Tots som 1. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
RAC més 1. Podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb vol de Suanya.
Fly me to the moon, let me play among the stars.
Aquesta setmana us proposem volar fins a la Lluna amb un dels grans clàssics del repertori de Frank Sinatra. Si voleu conèixer la història de Fly Me to the Moon, entreu al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC 1. Tots som
més
1. RAC 1. Torna un clàssic de l'estiu. Torna al Barça en xancletes. La matinada de dissabte a diumenge a 4:45, Barça-Juventus. Seguiu el partit a RAC1 amb Jaume Molló, la narració de Marta Ramon i estrelles convidades. Quan ens hi posem, Jaume?
Des de mitja hora abans ens hi posarem amb les calcetes xanclades amb... Mira, ho he dit al revés, eh? Amb les xancletes calçades.
La matinada de dissabte a diumenge, des de 4:00, Barça-Juventus en xancletes a RAC1. El Barça en xancletes és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Am. RAC1. Tots som 1. No ho sé. Amb Pep Torpe.
Passen 10 minuts de les 10 i comencem aquí el No s'ha parlat prou amb el Carles Fiter i la Llucia Ramis. Què tal? Bona nit a tots dos.
Bona nit.
A veure, Carles, comencem amb tu. No s'ha parlat prou de les reflexions d'estiu.
Sí, he volgut començar una reflexió d'estiu perquè jo sóc d'aquesta gent que ja ha fet les vacances, és a dir, per tant, ara tothom que us veig, on anirem, la gent s'està preparant, jo ja vinc de tornada, ja feina feta.
I a favor de fer les vacances abans, sí, eh?
Absolutament, perquè vens amb unes piles carregadíssimes, estàs amb energia nova...
La veu una mica tocada, eh?
Sí, la veu una miqueta necessita calma i reflexió, també, i, però molt tranquil, molt bé, i a més, ara es treballa un altre ritme, perquè normalment doncs, la gent que està mig de vacances, els clients són més tranquils, tothom va més tranquil, per tant, diguéssim que és una bona època per fer vacances al juny, que evidentment hi ha menys gent i tot. I a més vaig fer unes vacances que vaig anar a les platges de Cadis, us ho dic directament, vaig anar al sud de Cadis, amb cotxe, val? I aquí és on venia el meu record, perquè jo quan era jove, a casa meva viatjàvem, som quatre germans, els meus pares érem sis, que viatjàvem amb un cotxe, amb un R12 primer i un R18 després, per Europa. Havíem anat per tota Europa. I jo penso, com podia ser als anys 80 no hi havia aires acondicionats als cotxes, quatre darrere apretats, i fèiem quilòmetres i quilòmetres.
Però ja era legal, anar aquests quatre darrere?
Jo crec que a aquella època no hi havia ni cinturons, ni hi havia a darrere, tampoc hi havia
no,
res.
No, no hi havia cinturons. El que passa és que jo una mica, més o menys, som de la mateixa edat. Nosaltres teníem una Nissan Vanette, érem tres fills, no quatre, i tenia dues fileres de seients a la part de darrere, i el que fèiem és que cadascú anava amb el seu Wallman.
Wallmans, no, nosaltres...
O sigui, cadascú anava com dins el seu món, dins la furgoneta, però cadascú ficat en la seva pròpia història.
Nosaltres no, i clar, aquí és on venien, jo, clar, fent tota aquesta carretera pensava en els dies previs en què ens brallaven per saber quina música posaríem, els casets,
clar.
Que abans feies casets que tu gravaves cançons, no sé, de la ràdio, el que feies, i et muntaves les teves pròpies cintes de caset, o... Sí, paraves a la gasolinera i nosaltres havíem escoltat xistes de l'Eugenio en el viatge, havíem tingut casets de la Trinca, que me'n recordo molt del dia que va sortir l'últim caset, etc. I ostres, havies de triar i què posaves, i posaves aquell caset, no? Ara és com dir, tens totes les cançons que vulguis, tens tant que no saps què vols.
Clar.
No, estàs allà que dius, ara què posem? Posem aquesta, aquesta llista, aquesta altra, ara no sé què, ara la ràdio... A més pots escoltar totes les ràdios perquè hi ha aplicacions com TuneIn, per exemple, que et permet escoltar totes les ràdios. O sigui, arriba un moment que dius...
Passa una mica com de vegades amb les plataformes digitals, que el catàleg, l'oferta és tan gran que trigues més a decidir quina pel·lícula o quina sèrie mires, no?
Mira...
Jo moltes vegades ho he deixat anar.
Sí, eh?
En sèrio, he pagat la televisió, m'he posat a llegir perquè no volia triar.
I llavors, clar, els mapes, per exemple, no? Mm. Ara tu poses gairebé no... Abans miraves la ruta, jo recordo, no, passarem per aquí, tal. Ara marques el destí, vale, arribarem en 10 hores, i tires i no saps ni et fixes en els pobles que passes, per on pots parar, què pots fer...
No et perds tant.
Clar, però a vegades era bo perdre's.
Sí,
i preguntar, i parar un poble, escolta, on estava l'hotel, no sé què, i preguntes a la gent de... Ara tot això es perd, perquè és un viatge impersonal, en què tu puges amb un cotxe i una maquineta et porta al lloc de destí i arribes al lloc de destí sense que haver interactuat amb ningú. És una cosa, abans era impensable.
Sí. Jo, això em fa pensar en un d'aquests viatges que vàrem fer. Vàrem fer una a Itàlia, en vàrem fer una altra a Extremadura i una altra a Astúries. Ma mare, de jove, va viure a Astúries molt d'anys. Després em va anar a viure a Madrid. Però quan érem a Gijón, a la furgoneta, crec que en aquell moment conduïa mon pare, ma mare estava al seient de l'acompanyant i nosaltres tres anàvem a darrere, no? I de sobte ma mare veu un exnòvio seu de fa molt d'anys, imagina't, de quan tenia 16 anys, potser, no? I el va reconèixer. Llavors,
wow.
Mon pare va aturar la furgoneta al costat d'ell, li va dir pel nom, i el tio va flipar, anava amb una dona que era la seva dona,
sí.
I se van espantar una mica, no? Perquè sobte un tio s'atura allà al costat amb una Nissan Vanette, i mon mare, des del seient de l'acompanyant, el saluda, i el tio flipava.
Flipant, no?
Clar, i vam sortir tots tres de... Bueno, van sortir tots a saludar-los, i ells no entenien de on sortíem nosaltres i qui érem ni res, i va ser bastant divertit. I és vera que ara, a Pentura, hauríem estat mirant el GPS i no hauríem estat tan pendents de la gent que hi veiem per carrer, no?
Correcte. I llavors, un altre tema, que és que no sé si encara es fa, que és quan tu viatges, si has de portar algun souvenir, algun regal. Primer, si l'has de comprar per tu, allò típic, els imants de nevera, sí. La padreta aquella, els pongos aquests que hi ha dels llocs, o si li portes alguna cosa, no sé, els teus pares, els amics, no sé, si això encara es fa. Jo, a casa meva mare hi ha un cendrer que sempre fa, de tota la vida, que està, cendrer que no es fa servir, aquests de decoració ben pintat, que posa a Roman Dai, en te pensai i questo ricordo te portai. ¿Vale? No cal traduir-ho, no, perdoneu si no és ben bé així l'italià, però sempre em va fer molta gràcia perquè està allà des de teu tenir 30 o 40 anys. I li vaig preguntar a la meva mare l'altre dia, escolta, això qui t'ho va portar? No se'n recordava. Clar, vull dir, algú en algun dia et devia portar aquests regals, que aquells imants de nevera que ja... No sé si encara s'ha de portar això.
Si no, les botigues de souvenirs no existirien, no? És a dir, si encara continuen existint és perquè la gent encara va allà i compra, i per molt que siguin això, imants el més cutre que et puguis imaginar.
Però ets conscient que fas el quiri quan vas a un lloc d'aquests, no? I compres aquell imant, que és com quan aquí venien a comprar els barrets de mexicans, en recordeu, Barcelona? Que venien a comprar aquests barrets de mexicans que devien pensar que era el típic d'aquí, i no ho era. De fet, ja no se'n veuen de barrets de mexicans. El 2010... l'Ajuntament va parlar amb els comerços perquè deixessin de vendre aquest tipus de souvenirs, perquè van dir, escolta, anem, i si us fixeu, va haver-hi aquest canvi en què va coincidir amb la prohibició també de les corrides de toros, perquè hi havia molt barret de mexicà, molt toro, molt aquesta simbologia, i van dir, va, fem una coseta més local, que realment siguin coses de Barcelona, i és quan es van començant aquests trencadissos de Gaudí, ara això veieu les paraules de la Barcelona amb aquest trencadís, que això ja és més, diguéssim, sí que és guiri, però sí que té una mica més de relació amb Barcelona.
I les postals, ja no s'envien postals des dels llocs de viatge, no?
Ostres, sí.
Abans era una cosa bastant habitual rebre postals durant l'estiu. Ara poquíssima gent envia postals.
Ostres, jo, mira, ho faré. Ara ja he tornat... No, perquè penso que a mi em faria il·lusió rebre una postal.
Clar.
I per tant entenc que la persona que se l'envia també li ha de fer il·lusió rebre una postal. I, ah, mira, ara no hi havia pensat, però...
Clar, ara ja has acabat les vacances, tu.
Sí, hauria de tornar a marxar.
Hauria de tornar a Cádiz un altre
ja
cop.
Ja tens una excusa.
Sí, exacte. Sí.
Vinga, va, Llucia, no s'ha parlat prou de la Federació Balear de Balconing.
Sí, la Federació Balear de Balconing és un compte de Twitter que des del maig de l'any 2022 porta el recompte de casos de balconing a través de la classificació de la Balcon League. Aquests casos van des de l'any 2004, que és quan comencen a sortir documentats en els mitjans, es poden trobar a les hemeroteques, fins a l'actualitat, no? I la descripció d'aquest compte és: tot guiri que ve a votar a ca nostra cau a ses nostres classificacions. Darwinísticament turismofòbics. Tenen 32.000 seguidors i mig i el funcionament és la qualsevol classificació, no? Van actualitzant marcadors i diuen coses com, per exemple, jornada d'entresetmana inusual que provoca moviments de les zones de baixes de les dues classificacions històriques. Dinamarca, que no participava en aquest rànquing des de l'any 2014, suma punts des del port d'Andratx, on no hi havia hagut cap cas des de l'any 2012.
Sí, són cròniques esportives que et podies trobar, no?, al Mundo Deportivo, sí, però de Balconing.
De Balconing, no? Les classificacions es fan per país de procedència i des de fa poc també pel lloc on s'ha produït aquest cas de Balconing. Magaluf i Serenal solen ser llocs bastant habituals on tenen lloc aquestes caigudes, no? I també des del pis del qual, pis del qual han caigut, no?
L'altura marca també, clar.
Per exemple, a veure, el Regne Unit encapçala els rànquings.
No hi havia dubtes
sobre això, no?
No cotitzava.
Tenim 29 morts, 75 ferits, per tant, 104 casos de precipitació. Pisos caiguts en total són 350. La mitjana dels pisos és de 3,4, és a dir, un tercer o un quart, aquesta seria la mitja, i és el Regne Unit comporta el 28% de casos totals. El darrer vot és l'any 2023.
Entenc que computen només els que hi ha documentació, per tant, els que hi ha ferits o morts. Sí. Perquè el que es llença i els amics l'agafen, allò passa desapercebut.
Això no surt, clar. Clar. El que no ha sortit a les notícies no compta.
Clar.
Després del Regne Unit el segueix Alemanya, amb 11 morts de 32 casos totals, 114 pisos caiguts amb una mitjana de 3,6. Si miram el recompte no per procedència, sinó per on han tingut lloc, aquests casos de balconing, Calvià va al capdavant. Hem de tenir en compte que a Calvià hi ha Magaluf, no? I allà hi ha hagut 19 morts i 75 ferits, i un total de 287 pisos caiguts. I després ve Palma...
Parlem en un històric, eh?
Des del 2004 fins a l'actualitat. Vale. Després ve Palma, seguida de Sant Antoni, Eivissa-Vila... i Llucmajor, que és on hi ha Serenal. Part de Serenal és a Palma i part de Serenal és a Llucmajor. I la federació ho resumeix així: supremacisme de Magaluf, amb Serenal a l'ombra i els hotspots eivissancs que tampoc queden curts. Que us passeu una idea de com és aquest compte. No podeu pensar que és un rànquing molt macabre, ho és.
Sí, home, sí.
Però també és una manera de subratllar amb humor un problema que hauria de considerar-se de salut pública i demostrar quin tipus de turisme... hi ha que fem veure que no existeix o mirant cap a una altra banda, no? El compte és molt inspirador i fins i tot hi ha gent que ha escrit gloses sobre els rànquings d'aquest balconing. És el cas del tuitaire Raterot, que diu: repassant es medaller, no presenta cap sorpresa amb sa colònia anglesa que reforça en es primer. Sant Antoni es tercer, desrànquing municipal, Magaluf i Serenal marcant-se a clara distància, tot gràcies a la constància i en el seu gran potencial.
Carai,
em sembla increïble.
Totes les actualitzacions d'aquest compte van acompanyades de la notícia que l'acrediten, i la més curiosa potser va ser la de fa uns dies. Atenció. Primera vegada, diuen els d'aquesta Federació Balear de Balconing, primera vegada, que en tinguem constància, un atleta participa dues vegades a la Balcon League.
Ostres.
En aquest cas poden confirmar que ha pogut millorar la seva marca personal de l'any 2018, però creiem que ja se retirarà d'aquest esport per la porta gran i els peus per davant. Es tracta d'un turista britànic que l'any 2018 ja va caure d'un quart pis a Eivissa i en aquella ocasió es va quedar clavat al pal d'un parasol.
Hòstia.
I ara...
Perdó. És que clar, és que la imatge m'ha fet mal a mi, saps?
Se'l va clavar de cama, es veu.
Oh.
I ara mort després de caure des d'un segon pis sota els efectes de les drogues i l'alcohol. Bé, si voleu estar al dia de com va la Balcon League, podeu seguir aquesta Federació Balear de Balconing, @vodkavota. El logo està prou bé, però trobo que el millor de tot és el retall de premsa que tenen com a encapçalament. Hi ha una entrevista a Lloy Millen, que és el cònsol general del Regne Unit, i el titular és "Els britànics no solen viure a pisos amb balcó, i pot ser és que no hi estan avesats." Aquesta seria l'excusa de per què hi ha tants casos de balconing.
Riem i t'agraeixo donar-li aquest to humorístic,
sí, sí,
però
sí.
És realment
dramàtic.
Trist de veure que la gent faci aquestes bestieses. No sé quin al·licient li troben de tirar-se d'un balcó. No?
I que continua sent un problema molt gros. És a dir, amb els anys no sé si hi ha hagut una evolució negativa del balconing a les illes i que a més és molt concret, no?
Jo vaig passar un cap de setmana per fer una crònica a Magaluf. La primera cosa que em va cridar l'atenció és que els joves eren molt, molt joves. És a dir, aquests eren nens pràcticament. I que tenien un tipus de pulsera que els permet beure alcohol des que es lleven al matí fins que se'n van a dormir.
Potser és el seu primer gran viatge, no?
Clar. I no només això, també hi ha una ruta per una sèrie de locals que també poden beure gratuïtament o sinó per un preu molt, molt baix. I el que passa, doncs, és això, que és la seva primera gran gatera, amb una edat molt, molt... És que són molt joves, realment, o sigui, a mi m'impressionava molt que fossin tan joves, i el que passa no és tant que es llencin... És a dir, ells mateixos me mostraven vídeos que s'havien enregistrat a si mateixos perquè no recordaven res de la nit anterior. I se van gravant els uns als altres per després mirar-se i a veure què han fet. I llavors, això, d'una banda, fomenta aquest tipus d'activitat com arriscada i temerària perquè els hi fa riure, això d'una banda. És clàssic allò d'intentar botar a la piscina des d'una planta tercera, una planta quarta, pensant que l'encertaràs, no sempre l'encertes. Però també és bastant habitual intentar colar-se a les habitacions de... amigues, sobretot.
Val. És a dir, que no tot és saltar per saltar, sinó a vegades volen canviar d'habitació des de la balconada.
Sí, i ho fan de balcó a balcó, els altres no els hi obrin la porta per la raó que sigui, de vegades és per realment una agressió
sexual
sí. o per una intenció d'agressió, però d'altres no, d'altres simplement és perquè
es
fer la broma, salten de balcó a balcó i aquesta també seria una de les causes. Llavors, clar, quan saps el que hi ha darrere és tristíssim, el que és molt greu trop és que fa des de l'any 2004 que tenim tots aquests casos que ha creat dit a la Balcon League.
No sé què ha de fer res, però tampoc sé fins a quin punt s'hi pot fer alguna cosa. Si una persona es vol pujar un balcó i es tira...
Jo crec que se podria fer més del que es fa, perquè si no, no tindríem aquestes xifres esfereïdores que al final...
Però que la cultura els haurien d'ensenyar allà als països d'on venen, diguéssim, no?
Sí.
Aquí pots intentar fer-ho, però la cultura l'haurien de portar a presa de casa,
no,
l'educació.
No, perquè després aquestes... Bueno, clar, són històries dramàtiques per cadascuna d'aquestes famílies, i llavors és curiós com encara no s'ha resolt. I a les Illes Balears és molt, molt elevat. Aquestes xifres són molt elevades, però també n'hi ha a Catalunya, no? És a dir, que en aquest cas estem parlant de la Federació Balear de Balcon.
Correcte.
Sens dubte, avui hi ha aquest compte de Twitter, com es deia, has dit, Llucia?
O sigui, el compte és la Federació Balear de Balcon, si la cercau la trobareu, i si no és @vodkavota.
Doncs és la manera d'aprendre's humorísticament, com a mínim, aquesta qüestió que és un problema i greu a les Illes Balears. Va, Carles, acabarem amb tu. No s'ha parlat prou de temes per tenir conversa aquest estiu.
Sí,
has vingut molt estival avui, eh?
Sí, bueno, perquè com que és l'últim programa, per part nostra, diguem, la temporada, dic, escolta, típica tertuleta que esteu allà, no sabeu què dir. Allò sobre taula, Nadal i... sempre aquells temes que obren una gran debat i una conversa. Jo us pregunto, no sé si sou usuaris d'iPhone, jo crec que tu no és cap dels dos. Bé, si mireu les publicitats de l'iPhone, és a dir, busqueu ara catàleg, busques l'iPhone, veureu que tots els iPhones, surt una hora exacta en el catàleg, les fotografies oficials, eh? No et dic d'altres, però la fotografia és la té Apple.com, veuràs. Tots tenen una hora exacta.
Quina és?
Les 9:41. La majoria de rellotges
tenen
les 10 i 10 perquè són els analògics, perquè es vegi la marca. Sabeu, les 10 i 10 és forma de V baixa, sí, perquè així la marca queda entre les dues agulles. Val?
I a més és un somriure.
Però, en canvi, en els digitals és absurd fer així. Per què és les 9.41 al d'Apple? Doncs perquè la primera vegada a la història que el món va veure un iPhone eren les 9.41. Quan Steve Jobs, l'any 2007, a la Keynote, diu... hem reinventat el telèfon i apareix en pantalla un iPhone que assenyalava les 9.41. Per cert, que avui he tornat a veure aquesta keynote del 2007 i he flipat. 2007 fa 16 anys. 9 de gener 2007, no fa tant.
Clar.
I quan, tal com ho explica, ara nosaltres és el més fàcil del món, quan explica ell és que l'iPhone... el telèfon, no farem servir els dits per tocar tecles, que és el que fèiem sempre, amb els Nokia, amb les BlackBerry i tal. No, no farem servir... una stylus, diu ell, com una mena de pèncil, no? D'allò per escriure. No, i diu, farem servir una cosa que tots tenim. I apareix el dit, i tothom, oh! I llavors, quan comença a moure la pantalla amb el dit, que fa scroll, que és una cosa... És la gent embogeix. És una cosa que ara és el més senzill del món, però en aquell moment veure que tu podies fer scroll amb el dit... i buscar els contactes, era com dir, uau, és meravellós veure-ho, perquè és 2007,
sí,
saps?
Vull dir, no, jo recordo d'aquella xerrada, sobretot quan diu, ara pagarem $600 per això, i vaig pensar, sí, home.
Doncs mira,
i bastant més s'ha acabat pagant.
A més, diu, avui us presentarem una nova funcionalitat de l'iPod, un nou smartphone i una cosa que podeu navegar per internet. iPod, iPhone, no sé què, tal, diu, no, tot és en un sol aparell. Pam, i és quan tothom ja embogeix. És meravellós. Tema de màrqueting, com explica les coses Steve Jobs, és... Bé, aquesta és la primera. Tema de conversa, 9.41, i per què va passar les 9.41. Un altre, aquest m'ha encantat. Quan vas a una porta, no hi ha timbre, què fem tots?
Piquem a la porta.
Com piquem a la porta?
Toc, toc, toc.
Vale, i per què aixequem el braç? Per què aixequem el braç per picar una porta si no hi ha el picaporta? Ja no hi és, no existeixen. És a dir, fixeu-vos que fem un esforç absurd d'aixecar i picar amb el mateix gest que faríem si hi hagués el que ja no hi ha.
Sí.
Podem picar de qualsevol manera, amb la palma, amb el palmer de la mà, podem picar per baix, que ens estalviaríem la feinada de pujar el puny. No! És a dir, fem coses perquè s'ha fet així durant segles.
Tota la vida, no?
I tota la vida hem picat a les portes així, perquè ara tots a casa, suposo, esteu fent aquest gest de picar amb el puny aixecat. Si no hi ha... No cal. Pots picar on vulguis de la porta, pots picar al mig, a baix.
Tota
sona igual. No, però piquem a la part de dalt. I un últim consell, molt important. Si aneu de vacances, no hi ha endolls, perquè a vegades hi ha hotels d'aquests que no hi ha un endoll, no en teniu gaires, i no teniu, sou dos, teniu la teva parella per carregar el mòbil i us brelleu, que sapigueu que les televisions tenen USB i aquest USB carrega el mòbil, també. Podeu enxufar a la USB de la televisió per carregar el mòbil.
Ostres, aquest sí que no el sabíem.
Us he salvat la vida a mig de Catalunya. Ja.
A tu, pel que dius, t'has salvat algunes...
Correcte, no? Vas a alguns llocs que dius, com pot ser que no vegis un endoll en tota l'habitació?
Sí. Cert.
Enxufa-ho a la
televisió. Ben pensat, molt ben
pensat. Pràctics per acabar el No s'ha parlat prou d'avui. Carles, Llucia, moltes gràcies i bones vacances.
Bon estiu, igualment. Que vagi molt bé.
Bueno, Carles, tu ja l'has acabat, però la frase es diu igualment.
He d'anar a enviar una postal. D'algun lloc.
Va, que vagi bé. Mig minut i seran 2:45 de la nit, i abans de donar pas al Tu diràs, Víctor, de què parlarà demà el Basté?
Doncs entrevistarà Jordi Mestres, metge del CAPS a Lleida, Barcelona, i vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària. L'entrevistarà davant la previsió d'altes temperatures que s'espera per demà. I també conversarà amb el cap del cos de bombers de Catalunya, David Borrell, per l'elevat risc d'incendi que comporta aquesta calor i també el vent.
Doncs això serà demà. El 9C torna, com sempre, a 9:45 del vespre. Que vagi bé, bona nit.